El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i comencem el programa d'avui diumenge parlant d'animals, però des de perspectives ben diverses. Atenció amb el que expliquem ara, perquè els humans haurien provocat l'extinció d'unes 1.430 espècies d'ocells, més del doble d'espècies d'aus del que es pensava anteriorment. Una dada calculada amb models matemàtics que en descobreix la magnitud real de les extincions globals provocades pels humans amb les implicacions que això comporta per la crisi de biodiversitat que estem vivint. Sobre el tema en volem parlar amb, amb el Ferran Sayol, investigador del CREAF, que ha participat en aquest estudi, el CREAF ha participat en aquesta recerca. Ferran, molt bon dia.
Bon dia i gràcies per la invitació.
Igualment a vosaltres. Clar, haurien provocat els humans, segons aquest estudi, l'extinció de milers i milers i milers d'espècies d'ocells, en aquest cas. Com ens hem de sentir davant d'això?
Bueno, al final sí, és una dada bastant dramàtica, però també hem de tenir en compte que això al final potser és només una part de l'iceberg, diguéssim, del problema, perquè els ocells, doncs, hem pogut quantificar-ho, però hi ha molts altres grups que segur que també han patit extincions, com són els insectes, plantes, etc. Alguns que depenien potser d'aquests ocells i que també hem perdut, però no ho podem quantificar. O sigui que al final, fins i tot, potser encara és més dramàtic d'això. El punt positiu és que jo crec que si ens adonem de tot el que hem perdut, potser ens farà reaccionar per intentar salvar el que encara ens queda.
Clar, aproximadament s'estima que és l'11% de totes les espècies d'aus que existeixen actualment. O sigui, estem parlant d'una bajanada d'animals, però sobretot reveleu en aquest estudi dos dels esdeveniments d'extinció més grans de la història, no?, que han estat provocats per les persones al llarg de la història humana. Quins són aquests dos esdeveniments que han estat claus en aquest procés?
Sí, bueno, com que hi ha això, bàsicament, aquests diferents esdeveniments han sigut per les diferents onades de colonització dels humans en tot el planeta. Per exemple, un dels esdeveniments que veiem és cap al segle XIV o així, quan els primers pobladors van arribar a les illes de Polinèsia, sobretot a la part oest, no més a prop d'Austràlia, tot el que és Nova Caledònia, tota aquesta zona. Quan van arribar els primers pobladors, doncs van trobar espècies que havien evolucionat sense depredadors. Havien estat allà durant milions d'anys, i quan arriben els humans, doncs són espècies molt fàcils de caçar i que de seguida es van extingir. Llavors, més tard, quan hi van haver noves onades de pobladors cap a illes que encara no havien arribat, o fins i tot més recentment, quan els exploradors europeus van arribar també a aquests llocs i van començar a deixar gats, porcs i altres espècies invasores, doncs hi va haver una nova onada d'extincions que encara estem vivint actualment, no? I molt recentment s'està parlant de tots els animals que estan caçant els gats, que deixem lliures per els llocs naturals, i aquest fet a les illes encara és més dramàtic.
Clar, de fet, alerteu de que estem vivint en aquests moments la tercera extinció massiva d'aus provocada, doncs, per aquesta introducció d'espècies exòtiques, no?, per l'agricultura intensiva i pel canvi climàtic que estem vivint, en el que estem immersos també, entre molts altres factors. I clar, doncs, si ens trobem en aquests moments en aquesta situació d'extinció massiva, que encara continuem en aquests moments eliminant tantes espècies, què és el que podem fer al respecte? Hi ha alguna cosa per solucionar-ho?
Sí, al final, o sigui, hi ha moltes mesures que s'han de fer, com hem vist, no?, amb la COP, s'ha d'intentar fer acords, grans acords entre els estats, que és molt complicat, però ho hem d'intentar. Però també hi ha moltes coses que podem fer a nivell individual. Per exemple, si tenim una mascota, com un gat, un gos, doncs l'hem de cuidar, hem de tenir amb nosaltres, a dins de casa, no deixar-lo, no abandonar-lo o que no pugui voltar lliurement per al bosc o per als llocs naturals on hi ha espècies natives que es podrien veure afectades. Això és una manera, però hi ha altres formes també. El nostre consum, si cada dia quan anem a comprar tot el que consumim, al final cada acció té conseqüències, i si consumim productes que són més sostenibles o que tenen certificat d'origen de que no s'han talat boscos o que no s'ha destruït hàbitat o que són de més proximitat, doncs podem estar segurs que causarà un impacte menor o no causarà tant impacte com altres hàbits de consum. Llavors, individualment podem fer molt.
Clar, aquestes desaparicions estan documentades des dels anys 1500 en endavant, però clar, això fa que encara quedin molts jaciments, no?, i moltes dades per conèixer. Sí que és cert que fa uns anys moltes de les illes del món doncs eren oasis de natura, no estaven en aquests moments habitades per persones, i això també va provocar que en aquest moment en el que vam aparèixer els humans en aquestes illes que no estàvem acostumats a tenir persones, humans, doncs això hagi provocat aquesta extinció, sobretot d'aus i d'espècies que hi vivien allà, no? Vosaltres, per exemple, quins coneixements teniu d'illes, per exemple, en les que hagi passat això, o aquí a Catalunya o a Espanya en general, per exemple, on hagués passat això, que el fet de la incorporació dels humans en aquells territoris hagi afectat negativament sobre aquestes espècies i hagin acabat desapareixent, com comentem?
Sí, això hem vist que ha passat a gairebé totes les illes del món. És a dir, anem mirant per tot el món i a totes les illes trobem un patró molt semblant, no? D'espècies, com deia, que han evolucionat durant milions d'anys sense cap depredador, si llocs on no hi havia mamífers pràcticament, no? Només potser hi havia ratpenats, però no hi havia ni gats, ni gos, ni altres tipus de depredadors. Clar, quan arriben els humans i els comencen a caçar són preses molt fàcils, no? Perquè ens imaginem un exemple icònic i que tothom segur que el coneix seria el dodo, no? El dodo de l'illa Maurici, que és un ocell que no vola, és com un colom però bastant més gros. Doncs era una presa molt fàcil i la caçaven els humans i de seguida la van extingir. Com aquesta han passat moltes vegades. I això que em comentes de, potser, no, a vegades parlem d'illes que semblen molt lluny, molt exòtiques, però a prop de casa també han passat exemples, no? És a dir, per exemple, aquí a les Balears, sabem que a la illa d'Eivissa, sobretot, hi havia una diversitat d'ocells molt més gran abans que arribessin els humans. Per exemple, sabem que es va extingir un mussol semblant a un duc, bastant gran. Sabem que es va extingir una oca que vivia a Eivissa. Sabem també que es va extingir un rascló, que és un ocell que viu més aviat amb aigua molls, que és petit, que també n'hi ha aquí a Catalunya, d'una altra espècie. Doncs aquests tres són exemples que han desaparegut, s'han extingit d'Eivissa. I a Canàries també hi ha altres exemples d'espècies que s'han extingit. I com deies tu, és perquè les illes són molt vulnerables. Clar. Els continents també s'han extingit espècies, i ara en tenim que estan en perill d'extinció, però en els continents, diguéssim, que han conviscut més amb els depredadors i estan una mica més adaptades a poder fugir dels depredadors, per exemple. Però es poden veure afectats per altres causes.
Exacte. I aquestes extincions, doncs, poden tenir conseqüències, no? Conseqüències, sobretot, pel funcionament d'aquests ecosistemes. Quines conseqüències hem anat veient al llarg dels anys i quines també estan per arribar?
Sí, exacte. Els ocells el que tenen és que tenen uns rols dins dels ecosistemes molt variats, no? I quan diem rols volem dir, per exemple, dispersió de llavors, no? Hi ha ocells que mengen fruita, menjant aquesta fruita, si es mouen, com que els ocells es poden moure molt, les poden dispersar en altres llocs i fer que aquestes espècies de plantes doncs es puguin anar propagant i puguin anar-se expandint, no? I altres funcions serien la pol·linització, com els més coneguts són les abelles i els insectes, que són pol·linitzadors de les flors, però els ocells, alguns també poden pol·linitzar. Per exemple, els colibrís, de Sud-amèrica i Centroamèrica, doncs poden, com que mengen nèctar de les plantes, també se'ls queda nèctar al bec i el poden polinitzar. No només, els colibris són els més famosos segurament que fan això, però hi ha altres espècies que ho fan, sobretot en llocs més tropicals, que hi ha més diversitat de flors. Aquests són dos exemples de funcions que fan els ocells i que són més tropicals, que hi ha més diversitat de flors. Aquests són dos exemples de funcions que fan els ocells i que si s'extingeixen les espècies que fan això, doncs pot ser un efecte en cascada i que llavors també s'extingeixin les plantes, a causa d'això s'extingeixin altres espècies que depenien d'aquestes plantes, etc. Al final és com que tot l'ecosistema està connectat i si toquem una de les peces pot trontollar o es pot propagar cap a altres, sí, cap a la resta.
Exacte. Exacte. I tot i això, Ferran, podem dir que hi ha una certa esperança per tal de, a partir d'ara, sent conscients de tot plegat, reduir aquesta extinció de les espècies o reduir aquesta desaparició de certes aus?
Sí, com dèiem al principi, tot i que sigui aquesta dada molt, molt dramàtica i que, ens, i, no, i que sigui uns números molt, que poden arribar a espantar, jo crec que els hem d'aconseguir donar la volta o menys que serveixin primer per adonar-nos de la magnitud del que hem perdut i intentar que no repeteixi, no? O intentar, doncs, a partir d'ara canviar la direcció cap on estem anant. I per altra banda també, si veiem quines espècies s'han perdut i podem, és difícil, però si podem intentar entendre quin rol tenien, també podrem intentar protegir les espècies que estan fent un rol semblant i perquè no es trenqui aquest funcionament de l'ecosistema, no? Uh-huh. Però al final el resum seria intentar aprendre del passat per no repetir els errors en el futur.
Exacte. Doncs Ferran Sayol, investigador del CREAF, que heu participat en aquesta recerca, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i malgrat aquesta tragèdia que representa la pèrdua d'espècies, doncs que pensem en positiu, que encara hi ha esperança de no repetir aquests errors del passat i tant de bo doncs puguem recuperar i també ajudar a que d'ara en endavant no sigui tan elevat el nombre d'espècies que s'han anat perdent i que doncs ja no les tenim amb nosaltres. Moltíssimes gràcies, Ferran.
Gràcies i bon dia.
Les alpaques estan guanyant terreny a Catalunya i ara també pasturen el Montseny. La Mar és artesana i ramadera i el Marc és enginyer de boscos. En tenen una vintena i n'aprofiten la fibra per fer roba o teixits. Avui tenim a la Mar amb nosaltres perquè ens expliqui com és conviure amb aquestes alpaques i què és el que fan. Mar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, vosaltres podem dir que viviu entre alpaques, no? Teniu una vintena. Com és això? Com és el dia a dia amb aquests animalons?
Bueno, en tenim una quinzena, més aviat.
Una quinzena.
Sí. Bueno, doncs bé, és maco. La veritat, són animals molt entranyables, que es fan estimar i bueno, com que ens agraden, doncs bé, la convivència és bona, anem cada dia, anem a obrir els animals perquè surtin a pasturar. Bueno, sempre estem també una estona per allà, veient com estan, intentant, doncs això, no?, veure o detectar si hi ha algun problema, si hi ha algun animal, doncs, el trobes amb un comportament diferent, no?, doncs per veure si està tot bé. Uh-huh. I ja està, una mica és això.
I en quin moment vau decidir al Montseny que tingués alpaques? Com va sorgir tot això?
Bueno, nosaltres vivim a Sant Celoni i ja fa molt de temps, doncs, jo com a artesana, que em dedico al tema de la llana, de treballar la llana de manera artesanal i de manera tradicional, i una de les coses que sempre havia volgut, doncs, era tenir bestiar, tenir el ramat i tancar el cicle, no?, produir la pròpia fibra. Uh-huh. Llavors, bueno, vam estar buscant durant un temps per... Bueno, nosaltres no tenim família ramadera o així, llavors diguem que partíem de zero, vale? I vam estar buscant on tenir-les, on bueno, com fer-ho, ens ha costat una mica, perquè bueno, no és fàcil accedir a la terra, i al final, doncs, per unes caramboles del destí, doncs, vam aconseguir el terreny on estem ara, i llavors ho vam engegar tot. Ja et dic, no ha sigut fàcil, no ha sigut fàcil. Vivim en un país que l'accés a la terra és complicat, sí, sí.
Perquè com és el caràcter d'aquests animals? Em sembla que mascles i femelles estan normalment separats, que heu de cuidar una mica, no?, com funciona tot plegat. Explica'm una mica com és el seu dia a dia i com funcionen les alpaques en si.
Sí, a veure, doncs, això que comentes, no? Els mascles i les femelles han d'estar separats perquè, bueno, diguem que si tens mascles amb femelles, els mascles es barallen entre ells, clar, hi ha una competència per veure amb qui cobreix les femelles, i un cop estan cobertes, les femelles no els volen a prop. Llavors, al final, és molt complicada la convivència, no?, entre els mascles i les femelles per aquest sentit, no?, en aquest sentit. Llavors, el que fem és, bueno, el que es fa en general, no només nosaltres, sinó que la gent normalment té els mascles per una banda, les femelles per una altra. En el moment de la cobrició, no?, quan vols fer cobricions, doncs decideixes quin mascle va amb cada femella, també una mica perquè, com que el que necessitem és la fibra, no?, el que després treballem és la fibra, doncs també intentes, no?, fer les combinacions que et van més bé a l'hora de tenir d'obtenir possibles colors, perquè després tot és una loteria. Però, clar, després no saps què sortirà, no?, però sempre penses, bueno, doncs si cobrim un marró amb un altre marró, doncs podem tenir un altre de marró, o un blanc amb un blanc, blanc, no?, però a vegades cobreixes un marró amb un blanc i et dona blanc, o a vegades et dona marró, bueno, és com una mica loteria, però sempre intentes fer les combinacions que creus que et donaran més bon resultat, no? I una mica és això. Llavors les femelles, doncs, estan, doncs això, quan ja estan cobertes, estan en el seu espai, quan pareixen, doncs tenen les cries amb elles, i després arriba un moment en què si t'ha nascut algun mascle, clar, arriba un moment en què ja no el pots tenir tampoc amb les femelles, perquè, bueno, voldria cobrir-les, clar, quan es desenvolupa i tot això, i llavors l'has de portar amb l'espai dels mascles.
Amb els altres, clar. Clar, és tota una aventura, això, per vosaltres. M'imagino el vostre dia a dia i anar calculant quin va amb quin color sortirà. Suposo que deu ser xulo de veure i també deu ser interessant, no?, veure també quin color surt després. Hi ha moltíssimes tonalitats, em sembla que 22 tonalitats classificades, si no m'equivoco, però quins són els colors que més dominen en les alpaques?
A veure, les alpaques normalment dominen els colors clars, el blanc és bastant dominant, i colors clars, si vols tenir negres purs, hauries de barrejar, no?, negre amb negre. Si introdueixes, no?, si fas una combinació de negre amb un altre color, ja el negre és, bueno, diguem que el perds. Per tant, bueno, estem aquí, no?, que com que dominen els blancs, a vegades fas creuaments que tu penses que et donaran un color i acaba sent blanc. Sí. Clar, sí, això a nivell d'indústria és molt positiu, perquè normalment la indústria vol uniformitat i blanc més que altres colors, perquè després es pot tenir, però a nivell de granja petita, doncs, bueno, el blanc ja ens agrada, perquè ens dona possibilitats, però també ens agrada, no?, el color.
Clar.
Agrada el color. Sí, perquè t'estalvies tenyir també, no?, tens diferents tonalitats naturals.
Exacte. Ara parlaves, no?, mundialment, aquesta fibra d'alpaca és molt apreciada, no?, tant el preu com la qualitat, oi?
Sí. És una de les millors fibres que existeixen a nivell, bueno, a nivell de fibra natural. I està molt ben valorada, sí. L'únic que sí que és veritat, que quan tu tens una explotació petita no pots entrar dintre d'aquest mercat mundial, no? I tampoc és la idea. La idea nostra és treballar-la artesanal i elaborar els nostres propis productes.
I al final, en aquests mesos de fred, aquestes setmanes que comencen ja a fer fred, doncs va molt bé, no? Abriga moltíssim, i suposo que vosaltres, que us deveu fer jerseis, us deveu fer robes d'abric per vosaltres mateixos, doncs també és d'apreciar, no?, aquesta alpaca, Al final, doncs, sí. Suposo que en gaudiu moltíssim fent aquesta roba, oi?
Sí, sí, sí. Clar, nosaltres, quan fa fred, estem molt contents pels animals, perquè ells també, sí, ells també ho agraeixen. La veritat és que ara aquestes dates ja tenen una bona longitud de fibra i van molt abrigats, per tant, ells també bueno, estan molt contents amb aquestes fredorades que tenim. I nosaltres també, sí, la veritat és que jo aquests dies vaig amb els meus jerseis de llana d'alpaca i cap problema, sí, sí.
Normalment, quan es triga en fer un jersei, per exemple?
Uf, clar, nosaltres tenim el handicap que no podem filar... O sigui, no podem portar la llana de moment, no la podem portar enlloc perquè ens la filin, perquè tenim poca quantitat i a part, com que tenim diferents colors, doncs, clar, volem respectar, no?, el color de cada animal i filar-lo per separat. Per tant, la filatura la faig jo a mà. Llavors, és molt llarg, molt llarg. Molt, o sigui, per fer una troca d'uns 50 grams pots trigar, doncs, 3-4 hores només enfilar-la. Prèviament hi ha hagut l'esquila, lògicament, el rentat i cardat de la fibra i després el filat. Vull dir que, clar, un jersei pots estar molt de temps.
Dies i dies.
Sí, bueno, també és la producció artesana, ja ho és, això, no? Una producció lenta, una producció que al final també està... Jo sempre penso, no?, que a vegades no cal tenir tant, no?, sinó menys i bueno, amb una certa qualitat, no?
Exacte.
Sabent d'on prové... I com s'ha fet, qui l'ha fet, no?, sense, doncs, sense haver de portar-ho de l'altra punta del món, bueno, sabem com es crien els animals i tot això.
Clar, clar, sabe tota la seva història.
Sí, sí, sí.
Doncs, Mar, moltíssimes gràcies per parlar-nos de les alpaques, aquest animal que molts de nosaltres potser desconeixíem una mica com era el seu dia a dia, la seva història. I sobretot aquesta roba que feu, apreciada mundialment, aquesta fibra d'alpaca que feu vosaltres mateixos i que doncs, té aquesta qualitat de la que ens parles. Si ens apropem al Montseny, segur que veurem a les alpaques voltant per allà i a vosaltres dos treballant com cada dia feu. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Igualment, gràcies.
I de seguida seguim amb temes relacionats, en aquest cas també amb el fred que està fent aquests últims dies. Després de la publicitat parlem d'Ovella Lab i de la iniciativa de Sant Egidi. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
La incertidumbre se está convirtiendo en el principal lastre de la economía española. Así consta en todos los análisis económicos de las multinacionales del país, en los sondeos a los empresarios, la preocupación por la gobernabilidad, la falta de estabilidad.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem ara de roba d'abric i del fred propi d'aquestes èpoques de l'any, amb dos temes diferents però importants. Ara sabreu per què. Una petita empresa ha trobat la manera de convertir la llana, considerada actualment un residu, en matèria prima per fer productes artesanals amb molt bona sortida al mercat, també a l'internacional. Està a capdavant-ho el Ripollès. Es diu Ovella Lab, dedicada a l'elaboració de productes tèxtils, com per exemple jerseis i gorros, i el seu cofundador és en Roger Vila, amb el que hi parlarem ara mateix. Roger, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'Ovella Lab i sobretot de la llana, no?, d'aquesta manera de convertir la llana. Per què veu escollir aquest producte?
Bé, després de mirar diferents possibilitats, ens vàrem adonar doncs, que la llana ens rodejava, perquè vivim a la zona del Ripollès, a Can Davano, i tenim la botiga Camprodon. Llavors vam veure que hi havia molts pastors que tenien ovelles i que ens explicaven, coneguts, que tiraven la llana. I llavors ens vam decidir doncs, anar per la llana, utilitzar la llana.
Mm-hmm. Tot això va ser arran de viure al Ripollès i de veure també, sobretot, que la llana actualment està considerada com un residu, no? Fa molts anys que teniu Ovella Lab, aquesta empresa?
L'empresa Ovella Lab existeix només fa un any i mig, però abans tot neix a partir d'una aplicació de mòbil que vam fer per patrons. Tota aquella persona que volgués fer un jersei, doncs a través de la nostra aplicació es podia fer un patró, baixar-lo, descarregar-lo i fer el jersei. Però això no era suficient, ens semblava que era molt fred, no hi havia contacte directe amb els clients, i llavors, després de donar-hi moltes voltes, vam decidir doncs, començar aquest projecte d'Ovella Lab amb la llana local, anar a recollir la llana, llavors seleccionar-la, rentar-la, cardar-la i finalment filar. O sigui, intentem fer tot el cercle, no?
Clar, ho feu tot vosaltres.
Sí, tot. Ara mateix, fa uns minuts, doncs estàvem al taller rentant llana i per després poder cardar-la un cop neta i filar, finalment. I llavors, un cop tenim el fil, ja dividim la llana en el que seria troques per vendre, o bé ja fer jerseis, gorros, bufandes, peucs, mitjons, tot el que es pugui.
I quan trigueu, més o menys? Quant temps esteu per fer, per exemple, una peça de roba?
Una peça de roba, bé, sempre ens ho demanen, no? Quan venen a la botiga, ostres, aquest gorro... Si no comptem la part de selecció i netejar la llana, un gorro pot tardar 6 hores d'elaboració.
És poc, podem dir, no?
Bueno, sí, perquè tenint en compte que, esclar, l'hem de pentinar, la llana, unes quantes vegades. Llavors, filar serien 2 hores, 10 minuts, aproximadament, tenir i finalment fer el gorro, sí. No és excessiu, diguem-ne.
Sí, sí, em pensava que diríeu dies, jo què sé, 4 dies, 4 o 5 dies, però 6 hores, sí. 6 hores sí, és molt sí, ràpid. Sí, sí, sí. Sí.
El procés més lent i feixuc és el tema de seleccionar la llana i rentar-la. Perquè aquí sí que necessitem moltes hores. Moltes hores, la llana és molt bruta perquè nosaltres el que fem és esperem la trucada dels pastors i quan estan esquilant nosaltres anem amb el cotxe, carreguem la llana tal qual, com surt, i llavors la portem a casa. Aquest és el procés més feixuc, seleccionar-la, separar-la per colors i rentar-la. Aquest sí que són moltes hores de feina.
I tot ho feu manualment?
Sí, tot ho fem manualment. La filadora és una filadora manual que va amb uns pedals, amb els peus. La cardadora també és manual, és una màquina petiteta, aquesta per pentinar, perquè ens entenguem. I el triat de la llana i el rentat també és manual. Uh-huh. Sí, sí.
I podem dir que els clients valoren, no, tot això, que al final és un producte apreciat pel consumidor i aquesta feinada que feu des d'Ovella Lab, doncs al final... està ben considerada, no?, i està ben valorada per tots els clients que us venen a comprar, no?
Sí, la veritat aquesta és la part més agradable, que un cop tens el gorro o els guants o el buf fet, que la gent ho valora i entenen la feina, no?, la feinada, com tu dius, de fer-ho. Aquesta és la part més agradable, que els agraden els colors, les formes, també valoren que són peces úniques, perquè cada gorro, cada guant és irrepetible, absolutament.
Clar. I al final, també és una de les coses que ens ha portat la pandèmia, podem dir, no? Aquest producte de proximitat, més fet a casa, i que al final, doncs, també el preu, imagino que deu canviar, no?
El preu canvia, però no tant. Hi ha clients, hi ha gent que se'ls sorprèn quan compara preus amb altres marques internacionals, que en realitat quan parlem de qualitat tots els preus pugen. Si volem un anorac de qualitat per pujar també costa molts diners. I, I en realitat els preus no, jo crec que no excessius, no ho són excessius. Mm-hmm. Tenint en compte la feinada, i com deies, el tema de la pandèmia també ha canviat molt la mentalitat, la gent busquem tots proximitat i conèixer, no? Conèixer el productor, qui fa els objectes, en aquest cas artesans, perquè nosaltres, per exemple, podríem perfectament, en el moment de compra d'un gorro, trucar al pastor, i diria, sí, doncs efectivament han vingut a mi a buscar aquesta llana, no?, que esteu comprant, per exemple.
I què diríeu que és, per exemple, el repte més complicat amb el qual us heu trobat a l'hora de començar tot aquest projecte, a l'hora de començar a fer també aquesta llana, aquesta roba de proximitat? Al final suposo que deu tenir tots els moments bons, però també difícils, complicats, no? I agafar la confiança de la gent en aquest cas, doncs tampoc deu ser cosa d'un dia.
No, costa perquè és clar, estem tots estem acostumats una mica a ser cauts, no?, a vigilar molt el que ens diuen, les etiquetes, no ens fiem gaire, mm-hmm. Sobretot el tema de la roba. I al principi, és clar, hi havia una certa desconfiança, dir, ostres, aquests diuen que tot és de proximitat, però vés a saber, no? L'etiqueta posa una cosa, però llavors no, ja veuen a través d'Instagram i vídeos que fem que realment és així. I és el que et deia, és que els mateixos pastors i grangers venen a la botiga donant-nos el contacte per la següent esquilada, no? Perquè la veu corre i les notícies corren i llavors saben que realment ho fem, que els hi recollim la llana amb ells. Clar. I llavors també el client també ho sap.
Mm-hmm. Es feu partícips de la vostra feina al final.
Clar. Mm-hmm. Clar. Tothom hi participa. Aquí els pagesos es treuen de sobre, per dir-ho d'alguna manera, la llana, i nosaltres li donem valor, i també, com altres artesans, busquem també sortides noves, modernes, també, a la llana.
Clar, clar. Dura molts anys, per exemple, una peça de roba de llana? Té bona qualitat, la durada pot durar, per exemple, tota la vida, dient-ho així, a grosso modo, no?
Sí.
És un producte que actualment, doncs, també en el dia a dia, no?, amb la feinada que fem el dia a dia, a l'hora de rentar, per exemple, la roba, es manté bé amb el temps?
Amb el temps, la llana sí. La llana, si es cuida i es vigila, sobretot a l'hora de rentar, la llana pot durar molts, molts anys. Els gorros sempre ho diem. Si aneu amb cuidado, si vigileu, a l'hora de rentar, sobretot, aquests gorros, aquests mitjons, poden durar molts, molts anys. Molts anys. L'únic que té la llana, o els productes naturals, que hem de vigilar molt a l'hora de rentar, que és amb aigua calenta, o sigui, rentadora, mm-hmm. No es pot fer, per exemple. No. És per això que quan algú compra el nostre producte sempre donem unes instruccions extres perquè ho tinguin en compte. Tot s'ha de rentar a mà, un límit de graus, i a l'hora de penjar, perquè s'aixugui, també ha de ser pla. Per exemple, la llana, si és llana natural, no es pot penjar, diguem-ne, l'estenedor.
D'acord. I quins són els clients més especials que teniu? Per exemple, que ve més gent gran, més gent jove, per exemple, nens petits també, no?, que abrigadets, per exemple, amb aquests gorros, doncs sí. Ara amb el fred que ve aquests dies, doncs també deuen estar molt bé. Quins són els clients que més acostumeu a tenir?
De fet, un dels moments en els quals doncs celebrem haver obert és que realment tenim amb clients de totes les edats. Des d'acabats de néixer, que, per exemple, els pares els hi fa gràcia doncs comprar uns peucs o un gorro, mm-hmm. el nen o la nena acabat de néixer, fins a avis, que ens compren doncs bufandes i gorros, jerseis també per encàrrec que ens fan. La part que ens ha fet més gràcia és que tenim també clients internacionals. Aquest Nadal, per exemple...
Això t'anava a comentar, sí.
Hem tingut molts clients d'Estats Units, que bé, estaven aquí de turisme, i també de Corea, per exemple. Els coreans són gent molt simpàtica i realment fa molta gràcia, no?, que un coreà et compri els productes mm-hmm. que fem.
Clar, això mateix t'anava a comentar ara, no?, per parlar sobre el tema d'aquests clients més especials, podem dir. Clar, donar el salt i que també tingui aquesta importància, no?, aquesta transcendència a nivell internacional, no és poc, ni molt menys, no? En aquest cas, clar, que vinguin aquí a Capdavanol, no? de vacances, a fer turisme, per exemple, i s'apropin a una botiga així de petita, no? de barri, podem dir, entre cometes, no? Així de proximitat, a l'hora de fer llana, suposo que els deu haver sorprès, els deu haver cridat l'atenció. I què és el que us deien més aviat? Us compraven el producte, però per què s'interessaven més?
S'interessaven més perquè, clar, què passa? A la botiga de Camprodon, allà també filem i cardem en directe. Llavors, esclar, les famílies, els nens o la gent gran, la majoria no han vist mai una filadora i una cardadora funcionant, no?, de manual. Uh-huh. I llavors entren amb la curiositat de saber què estem fent i llavors se n'adonen, no?, de que fem tots aquests productes i acaben, no?, acaben comprant sabent de qui ha fet el producte, no?, que surt de les nostres mans. Llavors, jo suposo que és per això, no?, que en un ambient tan maco com Camprodon, amb el pont, no?, tothom fent-se fotos, llavors passen davant la botiga i diuen, ostres, aquesta botiga està plena de llana, donem un cop d'ull a veure què hi fan, i llavors veuen que estem filant i cardant allà en directe.
Mm-hmm. Anem a veure què és el que fan, no? Això és el que volíem sí. veure.
Què fan exactament aquestes persones, no? aquí assegudes, amb aquesta màquina estranya, sí. anar aspirant.
Tota una experiència, al final, no? Era com una espècie de taller i també visual per tots ells. Doncs, sí. Roger Vila, cofundador de Ovella Lab, moltíssimes gràcies per explicar-nos la vostra feina, que és el que feu. També, fent roba o productes de llana de proximitat, però també adaptant-se moltíssim a la gent jove, a les noves tecnologies, perquè teniu, per exemple, l'Instagram, teniu també una web, no?, si no m'equivoco.
Sí, o sigui... tenim una botiga online. Sí,
exacte.
Avui en dia, sense aquests productes, diguem-ne, no pots tirar endavant, no? Uh-huh. La part tecnològica ha d'existir.
Exacte. Exacte. Barregeu aquesta tradició, aquesta manera més tradicional de, per exemple, fer productes a mà, manualment, amb també la part més digital, que en aquest cas doncs, el contrast fa que us estiguin anant molt bé com està passant actualment. Moltíssimes sí. gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies.
La baixada de les temperatures d'aquest últim mes ha preocupat sobretot a les entitats que treballen amb persones sense llar. És el cas de la comunitat de Sant Egidi, que ha fet una crida a la ciutadania perquè porti mantes i sacs de dormir després de detectar un augment de la demanda. I no és la primera vegada que demanen que la gent se solidaritzi. Per exemple, l'hivern passat també ho van fer, però ara asseguren que la demanda ha crescut prop d'un 20% respecte al gener del 2023. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui, en parlem amb la membre i portaveu de la comunitat, la Meritxell Tellez. Meritxell, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, estem parlant d'uns mesos frescos, dies frescos, i amb les temperatures que sobretot afecten molt més a la gent que, malauradament, doncs no té un sostre on viure, no?
Sí, aquests dies fa fred i alguns dies doncs, hi ha puntes de més fred que es van preveient i nosaltres doncs, intentem poder ajudar amb més intensitat a qui viu al carrer, que és una feina, diguem, que fan moltes persones voluntàries de Sant Egidi durant tot l'any.
Mhm. Ha augmentat la xifra de persones que viuen al carrer en els últims temps?
Sí, hem anat veient que arrel també després de la pandèmia i durant aquests últims anys es veuen moltes persones al carrer i sobretot la vida al carrer és difícil i és difícil sortir-ne perquè la situació econòmica doncs és més difícil i hi ha molts problemes per trobar un allotjament, una habitació, un lloc on viure, i això fa que moltes persones doncs vagin fent créixer el temps que estan en el carrer.
Uh-huh. Ara comentaves el fet d'aquesta gent solidària. Cada cop ho som més o ho som menys?
No, jo penso que la solidaritat és present a la nostra ciutat i a la nostra societat, i molta gent participa de diferents maneres, col·laborant per fer possible que la vida de les persones necessitades sigui millor. Nosaltres durant tot l'any anem amb moltes persones a visitar qui viu al carrer diversos dies, i portem una visita que és molt important, perquè és important trobar les persones, saludar-les, tenir-les present i ajudar-les també materialment amb menjar, amb begudes calentes quan fa fred, i ara en aquest temps doncs amb una manta, amb un sac de dormir, que pot ser molt important en una nit de fred.
Mm-hmm. Perquè vosaltres, des de la comunitat de Sant Egidi, què és el que feu? Quina és la feina que feu? I què creieu també que és el que més necessita aquesta gent?
Nosaltres, la comunitat de Sant Egidi, pel que fa a les persones que viuen al carrer, perquè Sant Egidi doncs fa diferents coses a Barcelona, amb les persones sense llar els anem a visitar allà on dormen, en diferents grups. Els hi portem doncs alguna cosa de menjar, una salutació, una visita, mantes i sacs de dormir, i després tenim alguns dies de la setmana un menjador tot sostingut també per persones voluntàries, on ells poden menjar calent i compartir un espai d'amistat, d'acollida, de serenitat.
Mm-hmm. Clar, Arrels Fundació, per exemple, va quantificar en 1.384 les persones que dormen als carrers de Barcelona, un 12% més que fa un any, i la xifra més alta registrada mai per la Fundació. Això vosaltres també, doncs, suposo que ho deveu tenir molt present, sou molt conscients d'això i per això demaneu aquesta ajuda, no? Aquesta ajuda, sobretot ara en els mesos de fred. Com pot dirigir-se la gent a vosaltres? On pot anar per tal d'ajudar aquestes persones?
Doncs per portar les mantes i el sac de dormir, que és el que nosaltres ara mateix més necessitem, perquè en calen moltes, i perquè les persones que viuen al carrer també se'ls hi fan malbé o els perden o s'han de renovar. Poden venir a la Basílica de Sant Just i Pastor els matins de 10 a 1, i també a les tardes, dimarts i dijous i dissabte, al carrer Ataulf 12.
Mm-hmm. Doncs tothom ara ja ho sap, com pot ajudar a les persones sense llar, i sobretot doncs fer-los una mica la vida més fàcil dintre de la complicació que ja tenen en el seu dia a dia, amb aquestes mantes, amb aquests sacs de dormir i amb aquestes begudes i menjars calents que també comentaves, que és molt important per tots ells. Moltíssimes gràcies, Meritxell, per la feina que feu i per donar sempre veu a aquestes persones que doncs ho necessiten moltíssim, i ajudar-les d'aquesta manera com feu sempre. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
I en uns minuts descobrim la cursa que té lloc avui, la Miop Milla. I ja ho diu la mateixa paraula, la cursa dels miops. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Hoy domingo en El Corte Inglés, último día para ahorrarte el IVA en todo. Electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, PlayStation 5, electrónica deportiva, muebles de cocina.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés.
Y hasta las 12 de la noche en web y app del Corte Inglés.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La Miop Milla, o la cursa dels miops, es fa avui per tal de conscienciar de la importància de la detecció precoç i d'una vida visual saludable. Ara parlem de que el Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya ha posat en marxa la tercera edició de la Miop Milla, la milla dels miops, una cursa oberta a tothom amb l'objectiu de conscienciar sobre el creixement de la miopia i fomentar l'esport a l'aire lliure com un dels factors de prevenció de la seva manifestació i evolució. Ho fan amb el lema Més esport, menys miopia, i avui en volem parlar amb el president del col·legi, el Joaquim Grau. Joaquim, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, la cursa el que vol és conscienciar la població sobre la miopia i practicant alhora l'esport saludable en contra d'aquesta pressió visual, sobretot a les pantalles, oi?
Bé, és de fet, fa temps l'Organització Mundial de la Salut ja ens està dient que l'any 2050 el 50% de la població serà miops i ja ens està alertant amb aquesta situació. Sí que és veritat que en relació amb les pantalles, per exemple, que no serà per tots els continents igual. Els continents on hi hagi més pressió en visió propera, per exemple, el tema de pantalles, aquest percentatge serà una miqueta més gran. A continents on això no està tan desenvolupat, serà més petit. I sí, la nostra funció com a col·legi professional, d'alguna manera, és prevenir tot tipus de malalties que poden ser visuals, ajudar a la seva prevenció, però no solament a la nostra tasca diària que fem en els establiments sanitaris d'òptica, sinó mirant de cara al futur.
Clar, per això
nosaltres l'any 2019 ja vam començar a fer aquesta exposició de la miopia amb la primera cursa Milla Miops i vam tenir un temps tancat pel tema de la pandèmia, però ara en el 2024 doncs fem la tercera edició.
Mm-hmm. Perquè, clar, ara parles del 2019 i va ser pràcticament el 2020 quan l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ja va alertar de que la miopia s'havia convertit en una pandèmia mundial. Clar, estem parlant de que moltes persones, i molt joves sobretot, ja són miops.
Sí, exacte. I ser miop, en principi, no té cap més problema que ser miop. El problema és quan arribem a miopies que poden ser miopies altes o miopies patològiques. Pensem que les miopies altes, aquí ja sí que hi ha un problema molt més gran de tenir un tipus d'enfermetats, com per exemple més catarates, més glaucoma i tot tipus de maculopaties. I el que hem d'intentar és que si podem alentir amb els tractaments que hi ha disponibles pels miops en els establiments sanitaris, alentir aquest creixement del valor de la miopia, el que farem és que si un miop, sense tenir cap tipus de tractament, podia arribar a aquesta miopia mitja-alta, doncs que es quedi molt més curta, amb la qual el risc de patir una patologia quan sigui gran és molt més petit.
Mm-hmm. Normalment, a quines edats comença a sortir la miopia?
Bueno, la miopia és un procés adaptatiu independentment de que hi hagi miopies genètiques o miopies magnes, però és un procés adaptatiu del nostre sistema visual a el que és la visió propera. Ja hi ha estudis fa molt temps que, per exemple, en poblacions on la seva activitat era a l'aire lliure, em refereixo, per exemple, a esquimals, no hi havia escolarització, no hi havia miops. En el moment que es va començar l'escolarització, van començar a sorgir amb el temps els miops, no? Si estem mirant sempre de la vora, això sorgeix. La miopia s'hauria de tenir sempre un control, ja des de petits, 5-6 anys, es tindrien que fer controls, però ja sol aparèixer per aquí.
I, de fet, un de cada 3 adolescents d'entre 12 i 18 anys ja és miop. A més, també la meitat li ha canviat la seva graduació en l'últim any. Com podem, per exemple, evitar la miopia i després que ens augmenti?
Bueno, el primer que s'han de fer són controls periòdics. El professional dirà a cada moment el que es té que fer, però sí que hi haurien unes pautes d'higiene o de salut visual que serien sempre recomanables. La que més coneixem tots és el 20-20-20, que és mirar, descansar 20 segons després de 20 minuts i mirar 2 metres. Aquesta és una pauta una miqueta important quan estem, per exemple, treballant amb l'ordenador. Tampoc tindríem que llegir en interiors amb llum fosca, o sigui, això de llegir al mòbil amb la llum apagada tampoc ho tindríem que fer. És una cosa que tampoc va bé. No apropar-se al fer les tasques de la vora. Pensem que els edificis visuals, quan miren de la vora, convergeixen i enfoquen, o sigui, estan acomodant aquest esforç sobreacumulatiu és que fa quan tu vulguis aixecar el cap que costi més mirar de lluny, amb la qual cosa no tenim que apropar-se de la vora, ja no solament amb el mòbil, la lectura, sinó tampoc qualsevol activitat amb visió propera. I l'altra activitat, que si ja s'ha demostrat, és sortir al carrer. Nosaltres recomanem un mínim de 2 hores al carrer perquè la llum solar és un factor inhibidor del creixement de l'ull i del creixement de la miopia.
D'acord. I els videojocs, en aquest cas, si parlem d'adolescents i de joves, doncs també fomenten encara més aquesta miopia, no? Perquè dedicar cada cop més hores a les pantalles, als videojocs, fa que augmenti aquesta miopia i també hi hagi més possibilitats de que el nen o la nena desenvolupi la miopia.
Clar, és que tenen els dos factors. Tenen el factor de que estan més hores, més temps en visió primera, en visió propera, i després hi ha l'altre factor que, si ens fixem, els nens cada cop s'acosten més als vídeos als ulls, amb la qual cosa sempre els tindríem que separar, no?
Exacte.
Perquè, inclús amb la lectura. La lectura es tindria que fer separada, diguem-ne, dels ulls a una distància que fos suficientment còmoda, no apropant-se als llibres molt, no apropant-se als videojocs molt als ulls, perquè això ens va en augment de la miopia.
Uh-huh. I per això la carrera de més esport, menys miopia, amb la miomilla, perquè, clar, al final, doncs, és una carrera que es pot fer en família amb la llum del dia a dia, com podem dir, amb la llum del carrer exterior, per tal de conscienciar i així també distreure una mica l'ull dels mals hàbits, no?, els que tenim acostumats.
Clar. Diguem, clar. Sí. La carrera és un... Aquesta carrera en concret és un... Totes són espais lúdics per disfrutar i disfrutar en família, i segur que 2 hores a l'aire lliure hi estaràs, amb la qual cosa això és bo. Més esport a l'aire lliure és més salut, no solament salut visual, perquè també afecta l'esport afecta altres àrees de la salut, però en cas de la salut visual també, perquè estem en contacte amb l'aire lliure, estem amb el sol, i és un factor inhibidor. I això ens va molt bé per recordar-ho, perquè, clar, parlàvem no solament de la situació de salut de les persones miops que poden arribar a tenir patologies si la miopia és elevada, sinó que també aquest augment de població que tindrà tot aquest tipus de patologies o tot aquest tipus de problemes, hi haurà d'haver-hi uns professionals que els puguin atendre, i s'hauria de tenir una previsió sobre això.
Clar. I sobretot, també a l'hora de detectar la miopia un mateix, doncs saber, no?, què és la miopia, perquè al final 8 de cada 10 miops d'aquest mig milió que van ser diagnosticats van detectar per si mateixos que tenien miopia, però, clar, amb un nen petit, per exemple, doncs és molt més complicat, no? Com podem nosaltres...
Ja...
Sí, digue'm.
No, hi ha exàmens que d'alguna forma... podem nosaltres avaluar l'estat refractiu dels nens.
Exacte, com podem nosaltres identificar que el nen o la nena té miopia?
Bueno, el primer és que si veiem que s'acosta molt a les coses, té que tenir una revisió. I llavors el professional ja sabrà quin és el tipus, però també hi ha altres coses com, per exemple, si el nen és molt petit, si veiem que es dona cops amb les coses quan camina perquè no troba, o es despista, o sigui, no veu els pares i l'has de cridar perquè vingui. Totes aquestes situacions serien ja situacions d'alerta per dir que aquest nen té un problema visual i l'hem de portar a l'optometrista.
Uh-huh. I després hi ha un factor també que a mi personalment em crida l'atenció, i és que els joves, el 60,9% concretament, creu que veuen malament, però no s'ho miren, no prenen mesures i prefereixen passar aquest tema desapercebut, no?, com si no tinguessin res, però realment veuen malament i hi ha un problema. Què passa amb aquests joves d'aquí un temps? Perquè suposo que anirà en augment, no?, aquest problema.
Clar, de fet arribarà un moment que no tindran més remei que fer-se la revisió, però el que és evident és que el 80% de lo que tu aprens amb la teva activitat diària està relacionada amb la visió. Si no tens bona visió, ja t'estàs perdent alguna cosa, amb la qual els teus coneixements, sobretot a la universitat, o ja no van exactament en la mateixa direcció. I després que corren el risc de dir, bueno, és molt poquet, d'alguna forma no tenen la conscienciació de que hi ha una miqueta més de visió, els hi pot ser molt favorable. Quan es van a fer la revisió, llavors resulta que hem tingut que apujar aquesta graduació, aquesta percepció una miqueta més, amb la qual ja ens acostem cap a aquestes miopies altes o miopies patològiques, i aquí sí que quan tinguin l'edat adulta, que afortunadament tots ens fem més grans més amb el temps, sí que arribarà un moment que poden desenvolupar patologies. I clar, el no revisar-se ara és quan més endavant pot tenir aquest problema. Jo crec que és molt important la conscienciació. De fet, des del col·legi, quan hem creat una vocalia, que és una vocalia de control de miopia, d'acord? I tenim una pàgina web on es donen consells visuals de forma que els usuaris puguin anar tenint conscienciació del problema que li pot arribar a tenir si té una miopia mitja o elevada.
I el futur, com es presenta? Com el veieu? Perquè amb aquest increment de la miopia, doncs no sembla ser massa positiu, no?
Bueno, és, de fet, si ens fixem en l'evolució en els últims anys, clar, els percentatges d'un nen miope, abans, per exemple, en una mateixa edat tenia, no sé, 7 o 8 anys, ara no recordo exactament, però tenia el percentatge mig de miopies eren de menys 1,50. Avui dia, en 10 anys, aquest percentatge mig de la mateixa edat ja no és de menys 1,50, ja és de menys 2,25 o menys 2,50. Ha pujat molt. Això ha fet que tots els que estem a través de la salut visual ens preocupem per posar sistemes o prevencions o tractaments perquè aquesta miopia no pugi. De fet, hi ha lents oftàlmiques preparades pel control de miopia, hi ha lents de contacte, hi ha tractaments combinats amb l'oftalmòleg amb fàrmacs, amb el qual jo crec que si ens hi posem entre tots, lograrem que alentir tot el procés que fins ara va un pas una miqueta accelerat.
Doncs esperem que així sigui, que tots contribuïm en aquesta eliminació o evitar en gran part l'afectació d'aquesta miopia, sobretot amb la prevenció, amb la conscienciació i també amb aquesta miopmilla, amb aquesta cursa que feu des del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya. Nosaltres et donem les gràcies, Joaquim Grau, president del col·legi, per un dia més consciència sobre un tema tan important i que va en augment, sobretot amb joves, per aquest ús de les pantalles, per aquestes llums mal utilitzades i per tots aquests factors que ens fan, malauradament, que s'incrementi aquesta miopia. Gràcies, com sempre, i molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
I parlem amb estudiants ara de l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, de la UPC, perquè han desenvolupat conjuntament la primera dutxa que s'adapta al nivell d'autonomia de les persones amb dependència, bé sigui física o psíquica, i han batejat l'aparell amb el nom de Showy, que facilita doncs, el mullat, facilita l'ensabonat i també l'assecat d'aquestes persones, de manera que ho puguin fer de la manera més autònoma possible, alhora que s'estima també que sigui un favor cap a la situació que estem vivint en aquests moments de sequera, perquè el consum d'aigua es redueix fins a un 50%. Sobre aquesta dutxa en volem parlar amb una de les persones que forma part de l'equip de Showy, que és la Judit Celeric. Judit, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, en quin moment vau decidir posar en marxa aquest projecte?
Bé, doncs, la idea va sorgir el 2017, quan l'àvia de l'Eric, que és justament un altre membre de l'equip, però és el fundador, doncs la seva àvia va ser diagnosticada amb Parkinson. I des d'aquell moment la dutxa va passar a ser un moment d'intranquil·litat per tota la família.
Uh-huh.
En aquell moment, doncs, l'Eric va reflexionar i va dir com pot ser que tantes tecnologies hagin evolucionat en el temps per fer-nos a tots la vida més fàcil i és que, en canvi, la dutxa és exactament igual. Ha evolucionat potser a nivell de disseny, però no a nivell de funcionalitat.
Exacte.
Llavors va ser quan va veure aquesta necessitat de crear una dutxa que s'adapti a les persones i no al revés.
Al final, clar, aquesta estona d'higiene, no?, per les persones que no són autònomes per elles mateixes, doncs és també com un mal de cap, no? Tant per les famílies com per les persones que ho pateixen, i d'aquesta manera doncs podem dir que poden disposar d'aquesta higiene amb intimitat, també amb confort, sense necessitat d'haver de patir o tenir també allà la presència d'una persona cuidadora. Al final doncs es tracta d'un moment que poden evitar amb aquest nou projecte, amb aquesta nova dutxa, gràcies a vosaltres, no?, que ja l'heu posat en marxa i que l'heu creat, no?
Correcte, de fet el nostre principal objectiu és canviar l'experiència de dutxar-se a aquestes persones que avui ho viuen com a un moment estressant. Nosaltres el que volem és que puguin guanyar autonomia, intimitat i seguretat.
Exacte. I com funciona?
Bé, doncs, la Showy és una dutxa molt fàcil d'utilitzar, tot i tenir moltíssimes tecnologies, i bàsicament es tracta d'una columna de dutxa on l'usuari pot triar a través d'una pantalla tàctil que està dissenyada per tenir un ús superintuïtiu, inclús per persones amb discapacitat intel·lectual. Doncs aquesta pantalla es pot triar o bé controlar la dutxa de forma manual, és a dir, que tu tries quan vols que faci la fase de mullat, la fase d'ensabonat o la fase d'assecat, o bé pots triar un programa automàtic. Nosaltres el que ens agrada dir és que no, la nostra dutxa no és un robot que treu uns braços i t'ensabona, et frega, sinó que nosaltres el que busquem és facilitar aquestes tres fases de la dutxa.
Mm-hmm.
I justament el que et permet la dutxa doncs és l'aplicació del sabó, que hi ha persones amb el simple gest de poder obrir el pot de sabó o fer l'aplicació, doncs aquest gest, hi ha persones amb dificultats a les mans que fins i tot aquest fet els fa perdre autonomia en la dutxa, no? Llavors nosaltres el que busquem és facilitar aquestes tres etapes, com deia, doncs, o bé de forma manual a través de la pantalla o el control per veu, o bé amb programes automàtics que tu et poses sota la dutxa i et va fent doncs, de forma seqüencial aquestes tres etapes.
D'acord. I si no tinc mal entès, també incorpora, ara comentaves, no?, això de aquesta detecció fins i tot per les persones que tenen discapacitats psíquiques, però incorpora un detector de caigudes, no?, perquè les persones que tenen dificultats en aquest cas físiques, no?, dels moviments, dels braços, no?, de les cames, doncs en aquest cas també incorporaria això, no?, el fet de poder detectar si la persona està a punt de patir una caiguda i evitar-ho, no?
Sí, bé, de fet el que fa és detectar que en cas d'haver-hi un accident, doncs primer de tot para l'aigua, perquè és el fet que pot posar més nerviosa a la persona, i immediatament avisa a la persona responsable, ja sigui a la persona cuidadora o inclús connectar-se a la centraleta, si és el cas d'un centre sanitari.
Mm-hmm. D'acord. I clar, en el moment de crear tot això, tota aquesta dutxa, imagino que hauran sorgit també molts dubtes, moltes inquietuds, no? Sobretot a l'hora de haver de parlar, imagino, amb persones que ho pateixen, i en aquest cas, doncs, abans comentaves el cas de l'Eric, no?, el cas de la seva àvia que patia, que tenia Parkinson. Suposo que us haureu posat a la pell d'aquestes persones. Què us han dit elles i si ho han pogut provar, què és el que us han transmès? Quines sensacions?
Bé, doncs nosaltres des del primer moment ens vam posar a treballar amb persones i escoltar les persones per veure quines eren les necessitats de cada persona. Per aquest motiu doncs que vam incorporar un assistent virtual, que és justament en aquests programes automàtics. Hi ha persones que perden l'autonomia pel simple fet de necessitar, perden la intimitat pel simple fet de necessitar una persona que els hi recordi tots aquests passos a la dutxa. És a dir, doncs, posa't el sabó, recorda't fregar-te les aixelles, les genitals. Doncs vam afegir a un assistent virtual que pugui guiar aquestes persones. És a dir, que nosaltres el fet d'escoltar a usuaris que pateixen aquesta falta d'autonomia i intimitat a la dutxa, per nosaltres ha sigut un element clau per desenvolupar la nostra dutxa, no?
Clar. I ja està en marxa, ja l'heu pogut llançar al mercat, en aquest cas creieu que doncs acabarà sent rebuda per tothom i ja posada a les botigues a la venda, podem dir, creieu que ja estarà en ple funcionament d'aquí poc?
Sí, bé, de fet, aquest 2023 vam produir les primeres unitats i han sigut instal·lades en centres sanitaris com residències de persones grans, residències d'infants i joves amb discapacitat intel·lectual i trastorn de l'espectre autista, i a la planta de subaguts d'un hospital, entre altres. Mm-hmm. Per nosaltres, doncs, aquests mesos està sent clau per veure, doncs, els possibles, bueno, els casos d'èxit que surten i també els casos en els que nosaltres necessitem millorar. I a la vegada estem treballant, doncs, ja amb la segona versió, que serà disponible a l'abril, que ja podrà ser instal·lada en cases de particulars, també.
Doncs, Judit Salaric, d'aquest equip de Showy, aquesta dutxa que s'adapta al nivell d'autonomia de les persones que tenen algun tipus de dependència, moltíssimes gràcies per explicar-nos la història de com ha sorgit aquesta idea, per posar-la en marxa i per facilitar la vida d'aquestes persones, com l'àvia del teu company, que en aquest cas estarà molt contenta segurament amb aquest nou invent que heu creat. Tant de bo faciliti aquesta vida a molta gent. Gràcies.
Moltes gràcies. Bon dia.
I ara ens preguntem en què gasten més els majors de 55 anys. Si aconsegueixen, per exemple, estalviar, i també si canvien els comportaments i els hàbits de consum a partir dels 70 anys. Sobre el tema en parlem amb el Juan Fernández, que és el director del Centre d'Investigació a Genomics de la Fundació MAFRE. Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Claro, hablamos de si los hábitos a la hora de comprar de los jóvenes es parecido o no al de la gente mayor de 55 años. En este caso, vosotros, a través de un estudio, habéis elaborado unas conclusiones, ¿no?, al respecto. ¿Qué es lo que habéis visto y qué diferencias encontramos?
Sí, hemos elaborado el barómetro del consumidor senior, que este año ya va por la cuarta edición. El barómetro del consumidor senior lo que busca es precisamente hacer una radiografía de cuáles son las prioridades de gasto y de consumo de la generación senior que nosotros situamos a partir de los 55 años, es decir, serían miembros de esa generación aquellos que han cumplido ya 55 años. Y en este cuarto estudio, pues lo que vemos es efectivamente cuáles son los hábitos de consumo, de ahorro y en general de la actividad que vienen realizando estas personas, distinguiendo en función de los temas por edad, ¿no? No es lo mismo una persona de 75 a 80 años que una persona de 55 a 60, ¿no? Y ahí lo que vemos es que hay elementos coincidentes con generaciones más jóvenes, alimentos y bebidas no alcohólicas es la principal partida de gasto de esta generación, seguido de vivienda y energía. Pero luego, claro, hay otras áreas, otras facetas de consumo donde no son coincidentes, ¿no? Por ejemplo, en el tema educación, pues los seniors dedican menos que los jóvenes. En el tema de salud, quizá los seniors dedican más que los jóvenes. Tienen sus propias pautas de consumo y lo que sí tienen, y esto es una conclusión interesante del barómetro, es un poder adquisitivo y una capacidad de ahorro superior a lo que sería la media de la población.
Exacto. De hecho, en este informe analizáis esta capacidad de ahorro, su poder adquisitivo, y también, por ejemplo, el tipo de vivienda en el que residen o los hábitos tecnológicos que tienen, ¿no? Que cada vez sí que es cierto que están más adaptados, ¿no?, a esta influencia de Internet que de unos años hacia aquí pues ha obligado mayoritariamente a los más mayores a adaptarse en tiempo récord, ¿no?, a estas tecnologías.
Sí, es uno de los capítulos que en los sucesivos barómetros que hemos ido publicando en los últimos años tiene desde nuestro punto de vista, más importancia, más relevancia, ¿no? Porque vemos que año tras año el número de personas, el número de seniors que se incorporan a Internet va aumentando, ¿no? De hecho, con respecto al año 2022, se han incorporado a Internet 1 millón de personas mayores de 55 años más. Y esto viene siendo así los últimos años. Cada año, de forma natural, pues hay 1 millón de personas que empiezan a trabajar, digamos, empiezan a interactuar con Internet de forma habitual, ¿no? Y estos son datos que provienen directamente de Google. Nosotros el barómetro lo hacemos en colaboración con Google, ¿no? El barómetro se basa en una encuesta amplia sobre los hábitos de consumo de los seniors, pero también obtenemos información a través de Google de cómo interactúan y cuáles son las principales actividades, los principales usos de los seniors en Internet. Y la buena noticia es que ya un 73% del colectivo de mayores de 55 años, que en España superan los 16 millones de personas actualmente, ya está con una relación, digamos, cotidiana y sin problemas con Internet. Obviamente cambia ese tipo de relación según la edad, como decía al principio. Por ejemplo, en el segmento de edad entre 55 y 64 años, un 80% de las personas se manejan habitualmente en Internet. Sin embargo, entre 75 y 84 hablamos ya de un 30%. Y estos son datos, además, que están contrastados con el Instituto Nacional de Estadística, ¿no?
Claro.
Pero esa es una buena, es uno de los aspectos, digamos, que más nos llama la atención del barómetro, ¿no? la relación con la tecnología.
Claro, cambia muchísimo dependiendo de la edad, porque aunque hablemos de seniors, hay gente aún muy joven y después hay gente que es más mayor y que, claro, no están tan habituados a esta era de Internet, como comentábamos. También me llama la atención el ocio, la parte del ocio. ¿En qué gastan en dinero por lo que respecta al ocio la gente mayor de 55 años o 60, más o menos? ¿Se apuestan más por viajes y por experiencias así o más por otro tipo de ocio, por ejemplo?
Los viajes y el turismo es uno de los capítulos principales también destacados del consumo serio, ¿no? De hecho, tenemos, y este es un dato que más o menos se mantiene estable en los últimos años, que 7 de cada 10 personas seniors han viajado por ocio y turismo. Es decir, son personas que tienen una actitud muy positiva y que tratan de, obviamente, de disfrutar de la vida. En este barómetro lo que nos dicen los seniors es un 76% de los casos es que tienen previsto viajar también por turismo y ocio en el 2024. Nosotros decimos, de hecho, que los seniors son un motor turístico que en un país como España pues es fundamental, ¿no? Contar con este colectivo que están dispuestos a moverse y a alimentar la industria turística, ¿no? Uh-huh. Es un dato muy, muy revelador, porque también cambia un poco el estereotipo, ¿no?, que a veces se tiene de las personas mayores como gente pues ya un poco pasivas y de sopitas y buen vino, ¿no? Y la realidad lo que nos dice es que son mucho más inquietos, que están, tienen una gran vitalidad y que lo que quieren es moverse, conocer y hacer turismo, ¿no?
Así es.
Y eso, como digo, es importante para un país como España.
Pues sí. Y claro, ahora hablamos de los tiempos de ahora, ¿no? Pero ¿cómo ha ido evolucionando todo este proceso de adaptación, por ejemplo, de la gente mayor hacia la sociedad, que también pues se adaptan a la gente joven, ¿no? Por ejemplo, estos viajes de los que hablábamos, no hay diferencias con lo que hace la gente más joven, ¿no? En esta parte de ocio viajera, turista, hablamos como si fuera cualquier otra persona de cualquier otra edad, sin diferencia ninguna. En estos casos, ¿creéis que de unos años hacia aquí esto ha ido cambiando, ha ido evolucionando y la gente más mayor cada vez ha sido también más joven?
Sí, sin duda. Hablamos mucho de la evolución demográfica y de cómo a nivel global, a nivel colectivo, la población, por ejemplo, en España, decimos que está envejeciendo, y decimos que está envejeciendo porque aumenta la edad media de la población, es decir, porque la gente cada vez vive más y la natalidad cada vez es menor, ¿no? Va bajando. Sin embargo, a nivel individual, más que de envejecimiento, habría que hablar de rejuvenecimiento, porque si hoy comparamos las condiciones físicas, mentales y la actitud de una persona de 65 años con esta misma persona o una persona de esta misma edad hace 40 años, es que no tiene nada que ver. Es que si pensamos en nuestros abuelos y el tipo de vida que llevaban y lo comparamos con lo que hoy llevan las personas, pues eso, que están en los 65 o incluso 70 años, que no tiene nada que ver. Afortunadamente, no solamente ha aumentado la esperanza de vida, sino que ha aumentado la esperanza de vida en salud.
Así es.
Y la gente, esto es lo que permite que la gente se mantenga activa, que haga turismo y que muchos de ellos pues quieran seguir incluso trabajando en aunque en otras condiciones, de menos exigencia, de menos dedicación, pero desarrollando una vida activa, ¿no?
Pues sí, así es, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿Y de aquí unos años creéis que continuará esta tendencia de rejuvenecimiento de la población? ¿Creéis que nos mantendremos así o que la cosa será distinta?
Hombre, yo apostaría porque esto va a mantenerse o incluso va a mejorar, ¿no? Porque contamos con el apoyo, digamos, de la medicina, ¿no? Las nuevas tecnologías también ayudan. Trabajos que antes eran muy exigentes en cuanto a esfuerzo físico, hoy ya no lo son. Hoy podemos ver a personas que con 65 años, pues antes no podían desarrollar ciertas actividades y ahora sí se pueden hacer, porque entre otras cosas lo que hay que hacer quizás es manejar robots, ¿no? Uh-huh. Entonces y después están los avances en medicina, yo estoy convencido que esto va a ir a mejor, ¿no? ¿Hasta qué punto? Pues eso ya es más difícil saberlo. Siempre que no surjan lo que en economía se llama a veces los cisnes negros, es decir, fenómenos que son completamente imprevistos y que nadie había visto venir, ¿no? Por ejemplo, está muy muy en boga ahora la situación en Estados Unidos con la incidencia de ciertos tipos de drogas, ¿no?, que están haciendo disminuir la aumentar la mortalidad y disminuir la esperanza de vida. Está el riesgo de pandemias, están una serie de fenómenos negativos que podrían aparecer, pero yo apuesto y creo que lo razonable es pensar que la sociedad seguirá avanzando y que la salud de esta generación senior no solamente no empeorará, sino que irá mejor.
Pues Juan Fernández, el director del Centro de Investigación Genomics de la Fundación MAFRE, muchísimas gracias por hablar con nosotros sobre esta generación que tan importante es hoy en día en la sociedad y que supera con creces muchas veces a la más joven, tanto con lo que hace actividad física, laboral y también de ocio, como por ejemplo viajes y turismo, como comentábamos. Gracias, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Saludos.
Y continuamos. continuem en uns minuts per parlar d'actualitat, perquè les lleis pel que fa al tabac estan canviant. Ara ho expliquem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Sabemos de los peligros de los videojuegos, hemos hablado mucho de ello, de la dependencia que se genera. Pero oye, siendo responsables, pueden ser muy positivos. ¿Cuál es el impacto de los videojuegos online en la salud mental?
Por ejemplo, en el desarrollo de las habilidades cognitivas, ¿no? El trabajo en equipo y el aprendizaje.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Hoy domingo en El Corte Inglés, último día para ahorrarte el IVA en todo. Electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, PlayStation 5, electrónica deportiva, muebles de cocina.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés.
Y hasta las 12 de la noche en web y app del Corte Inglés.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Cada cop són menys els fumadors, però encara ens queda molt camí per recórrer. Fem una radiografia del tema i actualitzem les últimes propostes ara aquí, al matí del cap de setmana. El consum de tabac baixa d'un de cada 3 adults a un de cada 5, segons l'Organització Mundial de la Salut. L'informe estima que hi ha 1.250 milions de fumadors adults, però mostra també que la xifra baixa a 150 països. El Brasil i els Països Baixos s'assenyalen com a exemples d'èxit després que hagin implementat mesures especials per ajudar a la ciutadania a reduir el seu consum. I en concret, al Brasil, el tabaquisme ha baixat un 35% des de l'any 2010, percentatge que als Països Baixos arriba gairebé al 30%. Per això, l'OMS anima els països a seguir implementant mesures de control del tabac i a continuar lluitant contra les interferències, diuen, de la indústria tabaquera. Sobre el tema, per veure si aquí podem seguir aquest exemple d'èxit, en parlem amb el cap de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, el doctor Esteve Fernández. Esteve, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com estem?
Clar, seguirem aquí aquest exemple d'èxit? És possible?
Esperem que sí. De fet, tant Catalunya com Espanya han estat bastant exemple, bon exemple, normalment, d'èxit contra el tabaquisme. Nosaltres, a Espanya, portem unes tendències molt favorables de disminució del tabaquisme entre els homes des dels anys 80, i des d'una miqueta abans d'inici dels 2000 entre les dones també, que a finals del segle passat doncs encara estava pujant el consum entre elles. Anem bé, podem estar contents, però tampoc molt cofois, no? En el sentit de dir ja ho hem fet tot i anem a uns altres problemes, perquè realment el control del tabaquisme és una cosa que de feina constant i que sempre es pot millorar. Posar els exemples que han sortit en aquest informe de l'OMS, però hi ha exemples com per exemple a Nova York o a Califòrnia o a Austràlia, en els quals només fuma menys del 10% de la població adulta. Són unes xifres de tabaquisme molt envejables i que demostren que podem avançar, no? A casa nostra estem en un 22% de població adulta fumadora de cigarretes de forma diària, i evidentment hi ha marge de millora. Per tant, són bones notícies que animen a continuar treballant i sense oblidar que realment podem continuar, que hi ha feina a fer i que hi ha camí que ha de recórrer.
Mm-hmm. Quina diferència hi ha entre homes i dones? Qui són més fumadors?
En aquests moments, a casa nostra, encara són més fumadors els homes, aquest 22-23% que comentava, i les dones, el percentatge que he donat abans era el d'homes, les dones estan una miqueta per sota, un 18% globalment, perquè en el tabaquisme no només hi ha diferències de gènere entre homes i dones, sinó que també hi ha unes diferències molt grans segons l'edat. Llavors, sí que ens trobem que fins als 45 anys la proporció d'homes i de dones fumadores és similar, però les dones més grans són menys fumadores i en aquests moments, i encara es manté així. Les dones es van apunta al tabaquisme tard a Espanya i a Catalunya, a inici de la dècada dels 70 del segle passat, no? Ja fa 50 anys, amb un consum també amb unes característiques diferents, en un moment en què el tabaquisme ja començava a disminuir entre els homes, que portaven molts anys fumant, no? Ara la proporció d'homes no fumadors és molt important, de fet és més gran que la d'homes fumadors, i amb les dones hem fet aquesta transició, diguem-ne que amb retard, amb un decalatge respecte al que havíem vist en els homes. Però la mala notícia és que sí, que edats joves i a l'inici del consum de tabac, les proporcions d'homes i de dones que fumen són semblants i més elevades que aquest 22% que dèiem, no? En alguns grups d'edat encara arriba al 35%, que és una xifra poc presentable, no? Que l'hauríem de canviar quan abans millor.
Ja. Yeah. I si parlàvem del Brasil, no? O els Països Baixos com a exemples d'èxit, també hi ha altres països que són tot el contrari, no? Com per exemple el sud-est asiàtic, que té el percentatge més alt de població fumadora, o per exemple el Congo, Egipte, Indonèsia, Jordània, on continua creixent aquest tabaquisme. A què es deu, per exemple, que a un país creixi, sigui molt alt el percentatge de població fumadora i que en un altre sigui molt més baix i vagi disminuint, a canvi?
Sí, això té a veure amb dues o tres coses, per explicar-ho completament. Una, cal entendre que el vector, l'agent de transmissió i que el tabaquisme arribi a una societat, hi hagi fumadors i augmenti la quantitat de fumadors, és la indústria tabaquera. Moltes vegades, nosaltres som epidemiòlegs, fem una analogia amb el mosquit que transmet el paràsit que causa la malària, per exemple, d'acord? El microorganisme. En aquest cas, el mosquit que porta d'un lloc a l'altre i que fa que ens anem contagiant és la indústria del tabac, no? I aquí hi ha una política molt gran, perquè és un negoci molt lucratiu per les tabaqueres, evidentment, també ho pot ser per alguns governs, i el principal problema és aquest. Això té altres dos factors que ajuden, que és el desenvolupament econòmic de la societat. En països en vies de desenvolupament, pobres, per entendre'ns, per dir-ho d'una forma més clara, a les tabaqueres no els interessen, perquè el que interessa, el que volen és tenir compradors del seu producte, no? Llavors, a mesura que un país es va desenvolupant econòmicament i demogràficament, també això està lligat amb que són el camp on aterren les tabaqueres, que normalment ja hi són, perquè també són països que moltes vegades són productors de tabac, conreen tabac, etc. Però bueno, ells, el que prima és que són països en desenvolupament, el sud-est asiàtic és un molt clar exemple, a Sud-amèrica ho hem vist, i a Àfrica està per venir, països que comencen un desenvolupament econòmic i social, allargant l'esperança de vida, les persones tenen més diners i poden comprar tabac, llavors aquí és on les tabaqueres fan el negoci, no? Per tant, això va lligat amb el desenvolupament econòmic i social del país. I més endavant són els governs els que això intenten controlar-ho. Sabent el que ha passat en altres països, perquè aquesta història ja l'hem vist diverses vegades, no? I, per exemple, l'epidèmia de tabaquisme que nosaltres vam patir, doncs això, en els anys 70 i 80, és el que s'havia patit als Estats Units en els anys 20 i 30, o al Regne Unit, o alguns països nòrdics, no? I el patró segueix reproduint. Aquí el que l'OMS intenta fer amb mesures que no existien fa 40 o 50 anys és que els governs siguin conscients d'això i posin mesures per intentar que aquest mateix patró que hem observat en altres països no es reprodueixi. I amb això estem. De fet, l'OMS té un tractat internacional com el del medi ambient, però dedicat al control del tabaquisme, no? Que és d'obligat compliment per tots aquells estats membres que l'han signat i ratificat. Per tant, els condicionants al tabaquisme no és només l'addicció al tabac individual de les persones, sinó que és tot el context social que influeix moltíssim a partir d'un determinant econòmic, que és que hi ha empreses que fan negoci amb la nostra salut i venen, comercialitzen un producte que a més sabem que és tòxic, no? Perquè tenen aquesta desgràcia que els que compren aquests productes tenen més risc de moltes malalties i de morir a causa del producte que comercialitzen.
D'aquí que digueu que és necessari lluitar contra aquestes interferències de la indústria tabaquera, no? Que al final no només depèn d'un mateix deixar de fumar, sinó de tot el que l'envolta i d'aquesta publicitat, podem dir, o d'aquesta indústria que fa, doncs, i fomenta el tabaquisme en si.
Sí, la indústria del tabac això ho sap molt bé i fan moltes maniobres per influir en les decisions que es prenen de protecció de la salut, no? Sabem que la indústria del tabac, de fet, hi ha un índex internacional que ho quantifica cada dos anys. Espanya està situada en una posició intermèdia perquè el Tractat Marc de Control del Tabaquisme de l'OMS, justament en un dels seus articles, diu això, que la indústria no pot participar en les decisions que es fan sobre prevenció del tabac, control del tabac, que els governs no poden col·laborar amb la indústria del tabac, no només els governs, qualsevol institució pública. I any rere any ens trobem que una universitat o un govern autonòmic doncs participa en els premis a, per exemple, premis a periodistes que han fet un reportatge sobre el tabac, normalment parlant de les excedències del tabac com a motor de l'economia, empleabilitat, coses d'aquestes, o artistes, o periodistes, diu artistes, o fins i tot havien donat beques per investigació, no? I algunes universitats han acceptat beques i diners de la indústria del tabac. És una manera d'estar present i al final acabar influint. I sabem que influeixen perquè tenen reunions amb polítics, tenen reunions amb les persones involucrades o creen associacions pantalla que estan relacionades i que fan pressió social. A Espanya durant molts anys tenia el club de fumadors per la tolerància. Sabem que, per exemple, Philip Morris participa en... és soci de la Fundació de l'Hostaleria d'Espanya, amb la qual cosa... Per què? Perquè han convençut a l'hostaleria que, per exemple, fumar en els bars no és perillós i que això va contra el negoci. I va tota l'oposició de l'hostaleria que vam tenir quan es va fer la primera i la segona llei del tabac, doncs venia mediatitzada no només dels gremis hostalers, sinó per darrere per la indústria del tabac. I ara estem en una situació semblant, totes les reticències que hi ha, per exemple, a estendre la regulació del tabaquisme a les terrasses, té una posició molt frontal de bona part de l'hostaleria, que sabem que té al darrere també a la indústria del tabac. Per tant, ells miren pel seu negoci, tenen molts diners per fer activitats en aquest sentit, perquè guanyen molts diners amb el tabac i volen que les coses no canviïn gaire.
I un dels problemes, sobretot, abans parlàvem de les edats, és que hi ha menors d'edat que consumeixen tabac, no? Entre 13 i 15 anys, més o menys, utilitzen el tabac i altres productes de nicotina, com per exemple vapers i d'altres tipus, no? Aquest també és una problemàtica social, en aquest cas, que hem de conscienciar sobre el tema, però també prendre mesures al respecte, no?
Sí, en efecte, a veure, les cigarretes electròniques s'han postulat com una eina que poden, en algunes circumstàncies, ajudar a deixar de fumar. Aquesta és una cara de la moneda. L'altra cara és que s'han també divulgat com una una forma alternativa a fumar, fins i tot més divertida, no? Perquè tenen gustos, etc, i molt atractiva per la gent jove, no? Fins i tot dir, no, millor no fumis, sinó que fes això. Ha de ser ni una cosa ni de l'altra. Sabem que el risc de que un adolescent que vapeja es converteixi en un fumador de tabac tradicional és entre 2 i 3 vegades més gran en comparació d'un jove que no utilitza cigarretes electròniques o vapes. Vapes és el mateix. D'acord? Per tant, ja hi ha molta evidència científica i bona que ens demostra això, que els vapers són una porta d'entrada al tabaquisme. Per tant, això s'ha de controlar. Un dels problemes dels vapers és això, que en principi són molt més atractius pels gustos que es poden posar, són nets, tecnològicament són guais, perquè són sofisticats, i a més, són més barats i la seva publicitat està menys limitada que la del tabaquisme. Per això ara, justament aquesta setmana, ha sortit un decret del govern d'Espanya que va adreçat al tabac escalfat, que no són els vapes, és un altre dispositiu, perquè electrònicament el que es fa és escalfar tabac i, per poder ser fumat, no? No, és, no són líquids, com el cas de les cigarretes electròniques, sinó que en aquest cas hi ha tabac i necessitava també unes mesures ràpides que s'han fet perquè continuava havent-hi tabac d'aquest tipus amb gustos quan en el tabac tradicional estava prohibit. Però amb els vapejadors hi ha moltes coses a legislar, des de les advertències sanitàries que apareixen a les caixes fins al preu, perquè tenen una fiscalitat diferent, no paguen els mateixos impostos i són més barats, i evidentment tot un ampli ventall que aplica al tabac tradicional, el tabac escalfat i també els vapejadors, que és tot el món dels influencers i internet, no? Per tant, estem trobant que, malgrat estar prohibida la publicitat o l'esponsorització d'eventos, de festivals, de carreres, etc., per part de la indústria del tabac, ja no tenim paquets de Marlboro circulant pels circuits de Fórmula 1 del món, sí que està... sí que s'han vist una escletxa que era, evidentment, doncs això, les xarxes socials, Instagram, TikTok, etc., on influencers, jo crec que amb poca responsabilitat, doncs, i perquè segurament fan negoci, se'ls paguen, doncs surten amb el vapejador o surten amb cigarretes, igual que poden anunciar un bolso, una camisa o unes sabates, no? Això cal regular-ho, la Unió Europea està treballant, però també des del govern, des dels governs nacionals es pot treballar molt en aquest sentit.
I parlem doncs d'aquest decret, no, aprovat recentment pel Consell de Ministres, que equipara aquesta regulació del tabac escalfat a les cigarretes tradicionals i també els productes amb aromatitzants, aquests vapers dels que parlàvem, no, amb la prohibició de comercialitzar aquests productes i també els seus components, no? Com ara, per exemple, filtres, paper per fumar, envasos, càpsules o qualsevol altra tècnica, no? que permeti aquesta modificació de l'olor o del sabor del tabac per altres tipus, però també, sobretot, el fet de mostrar la informació, no? Mostrar els missatges de què és el que provoca aquestes advertències i també acompanyats de fotografies dient realment el que provoca i les malalties que el tabac provoca, no? És important i fa realment efecte aquesta informació i aquestes fotografies a la persona que ho compra?
Sí, 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 realment ho sabem. Ho es va demostrar amb el tabac tradicional i per això s'ha fet molta pressió i s'ha presentat més evidència perquè això també s'apliqui als productes del tabac calentat, que és el que el decret aplica, i també als vapejadors. Els vapejadors no estan inclosos en aquest decret, aniran, esperem, que més endavant. Però sí, sabem que les advertències tenen una influència molt gran sobre el comportament en dos aspectes. Una, sobre els fumadors, que coneixen més directament els riscos del tabac per l'advertència, que són les frases aquestes, fumar mata, etc., fumar provoca càncer, totes aquestes advertències que són estàndards per tota la Unió Europea, que es van canviant i que van apareixent en els paquets de tabac, a les bosses de tabac d'alià o, a partir d'ara, també en el tabac d'escalfar, no? I això, que va començar només com unes frases, es va ampliar fotografies i també hi ha estudis que ho han avaluat amb un impacte, de manera que els fumadors són més conscients dels riscos del tabac i que molts decideixen intentar fumar per la informació que han rebut. No només això, sinó que també tenen una missió preventiva i s'ha avaluat i s'ha vist que l'atracció que exerceixen aquests paquets de tabac sobre els joves que estan experimentant o estan en edat de provar i ho fan, doncs també té molta influència i això fa que molts joves no comencin a fumar gràcies a les advertències que tenen, els paquets de tabac, les fotografies, que són impactants, però són necessàries. I una altra cosa que a Espanya encara no s'ha considerat, però que tenim a França, que tenim al Regne Unit, a Irlanda, a Bèlgica també, aquí a Europa, que són els paquets sense identificació explícita de la marca, és a dir, el que en diem l'empaquetat neutre o genèric, que vol dir que la marca no té la tipografia pròpia de la marca, o sigui, evidentment el nom de la marca de tabac apareix al paquet, però d'una forma molt estàndard, és a dir, que qualsevol marca porta el mateix tipus de lletra, de la mateixa grandària, i no distingeixes que allò és aquesta marca o és l'altra, sense llegir el paquet, perquè sabem que el paquet s'ha mantingut com a l'últim reducte de la publicitat. Nosaltres en un bar veiem una taula amb uns fumadors, de lluny reconeixerem molt fàcilment quina marca de tabac estan fumant, fins i tot sense llegir la marca, per color, si és vermell, sí. No sé què, si és, si hi ha tal animal. Això queda prohibit quan es fa l'empaquetat genèric, el que han fet en aquests països que comentava, i també s'ha demostrat que això té un impacte positiu tant en els fumadors per animar-los a deixar de fumar i consumir menys tabac i deixar de fumar, finalment, com en les persones que no són fumadores però que tenen una certa atracció, que estan experimentant, etc. Per tant, sí, sí, els paquets tenen aquest impacte, i per això la OMS en aquest tractat doncs també de forma molt clara es postula a favor d'això, i la Unió Europea ho té a la llei europea sobre tabac, el que en diem la directiva de productes del tabac. Hi ha uns articles que els estats han de convertir en lleis pròpies sobre les advertències sanitàries en els paquets de tabac, que volem que siguin qualsevol tipus de producte del tabac.
Doncs tant de bo aquestes mesures i aquestes regulacions que aniran d'ara en endavant tinguin el seu efecte i millorin així les xifres dels fumadors que tenim aquí a casa nostra. Tant de bo seguir una mica l'exemple del Brasil o els Països Baixos, no?, que s'assenyalen com a exemples d'èxit per l'OMS i disminueixi aquí el nombre tant d'homes com de dones i també de menors d'edat que consumeixen tabac, perquè no fa res bo per la salut, tot el contrari. Moltíssimes gràcies, doctor Esteve Fernández, cap de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, per parlar amb nosaltres i conscienciar una mica a tothom sobre aquest tema.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò. És molt important, al final l'objectiu és millorar la salut de tots, i el tabac és una de les coses en les que millor podem incidir per la seva importància en moltes malalties.
Així
per
és.
Tant, així és. Gràcies.
Gràcies, que vagi molt bé. Bon dia. La patronal dels gimnasos, ADECAF, està demanant poder decidir quines mesures apliquen als centres esportius per tal de reduir el consum d'aigua després que el govern hagi aprovat que els gimnasos i les instal·lacions esportives s'hauran de tancar les dutxes quan s'entri a la fase 3 de l'emergència per sequera. Així, critiquen que l'Agència Catalana de l'Aigua hagi imposat les restriccions i defensen que tancar les dutxes els perjudica i els perjudicarà molt, perquè hi haurà usuaris que es donaran de baixa i opinen que aquesta mesura no suposarà un estalvi de l'aigua. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui, en parlem amb la gerent de la patronal, la Yolanda Latorre. Yolanda, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, vosaltres denuncieu i alhora demaneu això, no?
Efectivament. A més, tal com han estructurat ara aquest nou acord de govern, les piscines, diguem, que es podrien mantenir obertes a qualsevol fase, sempre i quan es tanquin les dutxes. I a la tercera fase, aquells equipaments esportius que no tinguin piscina també hauran de tancar dutxes. Però nosaltres considerem que el tancament de la dutxa no estalvia aigua, perquè al final, a no ser que ens prohibeixin dutxar-nos X vegades a la setmana, tothom es dutxa una vegada al dia. Llavors és igual on ho facis. I, de fet, potser seria millor dir a la gent que vagi a dutxar-se als gimnasos, perquè allà es consumeix molta menys aigua per dutxa de la que consumim a casa nostra particularment, perquè les instal·lacions estan preparades d'una altra manera per estalviar tant l'aigua com fins i tot els costos.
Quin impacte creieu que pot tenir aquesta mesura? Dieu que vindrà menys gent als gimnasos, que perdreu clients, i sobretot ara encara, no?, que fa fred, però els mesos de més estiu, doncs això encara s'accentuarà més, no?
Efectivament, i de fet, la pandèmia que ens va portar a aquest sector moltes coses dolentes i moltes pèrdues, crec que va portar a la població una idea que és important cuidar-se i fer exercici físic i fer esport. I per tant, estaven notant que no només la gent tornava als gimnasos, sinó que hi havia gent que no havia anat mai i que ara estava anant. Clar, si ara hi ha algú que s'està plantejant d'anar al gimnàs, potser s'ho replanteja i no hi va, perquè arriba un moment que no es podrà dutxar. És evident que hem de servir aigua tots. i que tots hem de col·laborar en aquests moments de crisi, que més són de tota la població. Però les mesures han de poder aconseguir l'objectiu d'estalvi d'aigua. I com deia, la dutxa serà igual. Llavors una persona que va al gimnàs al migdia i després torna a treballar, doncs ja no anirà. Llavors probablement s'esborri. I una persona que s'estigui plantejant, perquè després de la pandèmia tots hem après que ens hem de cuidar i hem de fer exercici, doncs igual diu, doncs ara no m'apunto perquè no podré dutxar-me.
Mm-hmm,
però la dutxa la farà igual.
Clar, clar, clar. També celebreu, i aquesta és la part bona, no? En principi, és que les restriccions a les dutxes arribin, en principi, a l'última fase del pla d'emergència, i això, doncs, al final us dona un petit respir, no?, amb esperança de que no arribi aquest moment, potser.
No, de fet, a la fase 2, aquells equipaments que tinguin piscina ja hauran de tancar les dutxes. I a la fase 3 arriba la restricció a aquells que no tinguin piscina.
Clar, i vosaltres...
Però els centres esportius que tenen...
Us trobeu piscina, en la fase 2?
Bueno, ens trobem a totes. Tenim empreses associades que tenen piscines i empreses que no en tenen. Per tant, també ens afecta la fase 2, el tancament de dutxes, en aquells establiments que tinguin piscina.
Mm-hmm. I què demaneu, per exemple, a l'ACA, a l'Agència Catalana de l'Aigua? Què és el que els hi demaneu per tal de que us ajudin també a vosaltres?
Doncs el que els hi demanàvem era que entenguessin que el nostre consum d'aigua en general, ja no només a la dutxa, sinó en general per centre, no és tan alt perquè no som un sector que gasti molta aigua, no és el nostre element crític, diguem. Llavors que ens digui, com a tota la població, com ens farà a tothom, no podeu gastar més de tant volum d'aigua, perquè segons les fases, fins i tot a casa nostra, tindrem aquesta restricció, doncs que ens la digui, i nosaltres estalviarem l'aigua allà on perjudiqui menys el nostre negoci.
Mm-hmm. Creieu que arribareu al final a un consens, que hi haurà un terme mig?
Clar, això és una apreciació personal. Crec que no, perquè crec que el seu terme mig és haver fet fase 1, fase 2 i fase 3.
Doncs, Iolanda Latorre, gerent de la patronal de gimnasos ADECAF, gràcies per parlar amb nosaltres, per mostrar la vostra preocupació davant d'aquesta sequera que tots acabarem patint i que tots acabarem sent responsables, també. Així que esperem que ens afecti el menys possible i que plogui molt, que tant de bo així sigui, i puguem recuperar una mica aquesta sequera que, malauradament, doncs, cada cop tenim més a sobre nostre. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
I després de la publicitat parlem de bones notícies, de bones xifres, perquè ho sabreu. A Catalunya s'ha assolit un nou màxim de trasplantaments d'òrgans aquest passat 2023.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Parecía imposible. Bueno, pues se ha conseguido. España será sede del Mundial. Ahora veremos qué ciudades albergan los partidos del Mundial, que van a ser el 60% de ciento y pico partidos, de 104 partidos.
Así escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Motiu ara per sentir-nos orgullosos. Catalunya va assolir un nou màxim de trasplantaments d'òrgans aquest passat 2023. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. Parlem ara de que Catalunya va assolir el 2023 un nou màxim de trasplantaments d'òrgans amb 1.393 intervencions, un 3,5% més que l'any anterior. A més, segons dades de l'Organització Catalana de Trasplantaments, l'any passat també hi va haver més donants que mai. 187 persones se van donar en vida i 384 en morir. Ara, però, cal dir que el percentatge de les negatives en famílies també ha pujat del 18% al 22%, motiu que sabrem ara al preguntar-li i per parlar també de tot plegat amb el doctor Jaume Tort, el director de l'Organització Catalana de Trasplantaments. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'aquesta negativa de les famílies que també ha augmentat del 18 al 22%. Quin seria el motiu principal?
El 18 al 22 sí que és una xifra significativa, no aquest increment, sinó pensem això, que al voltant del 20% de les famílies diuen que no. Si ho posem en context internacional, és un percentatge de negatives molt baix, perquè estem pels països que funcionen bé amb donació estan al 30%, 40%, i els que no funcionen bé, diguem-ne, estan al 50% o 60%. Però bé, això no extreu que la nostra responsabilitat sigui intentar minimitzar aquest número de negatives. I les causes són molt difícils de conèixer, perquè hem de tenir present quan es produeix aquesta negativa. Es produeix en el moment en què ha mort o morirà a les properes hores, diguem-ne, un familiar o una persona estimada. Per tant, preguntar en aquests moments o poder conèixer, esbrinar quins són els motius de per què aquesta família diu que no, a vegades el mateix xoc emocional del moment impedeix donar una resposta. I molts dels estudis diuen és que en aquell moment no són capaços de contestar.
Clar.
Sí que hi ha un percentatge petit de negatives de caràcter religiós, algunes religions això posen algun dubte, hi ha gent que té creences que se li fa difícil, però costa molt de saber els motius. Per això també ens plantegem, com que també pot ser una mica que la societat doncs, estigui canviant, doncs intentar estudiar-ho més a fons. Però és molt difícil poder contestar amb precisió el per què. També és veritat que hi ha hagut molts més candidats, vull dir que s'han valorat molt més potencials donants, que s'han fet moltes més entrevistes, i que les entrevistes es fan també a vegades més aviat del que es feien abans, perquè ara a vegades una persona que ja està a final de vida, que ha tingut un accident vascular cerebral greu, doncs a millor estar en urgències amb la família i li diuen, miri, el podem ingressar a l'UCI, però per ser donant, no perquè el puguem salvar.
Clar.
I, clar, la família en aquest moment tan aviat acaben d'arribar a urgències, doncs, si se'ls planteja una cosa d'aquestes, no estan preparats per contestar-ho. O sigui, tots aquests entorns són tan complexes que és molt difícil poder precisar què és el que passa en aquests moments.
No obstant això, Catalunya continua sent referent mundial, no?, en intervencions tant a nivell d'Espanya com a nivell internacional, i això també és una cosa de la que està orgullosos, no? Aquest rècord de trasplantaments, aquestes 1.393 intervencions que hi ha hagut el 2023, vosaltres, des de in situ, des del sector, diguem, com esteu vivint amb això i què és el que sentiu? Com ho veieu?
A veure, nosaltres hi ha un element... Hi ha dues coses importants. Una, tants desplantaments són possibles perquè hi ha hagut moltes donacions i, per tant, tota la solidaritat de les famílies que ara parlàvem i, per altra banda, doncs, la feina dels coordinadors de trasplantaments i tots els equips de les unitats de crítics que són els que detecten els donants i els cuiden fins al moment de la donació. Aquesta feina és importantíssima, és més desconeguda, però sense aquesta feina no hi haurien trasplantaments. I a l'altra banda tenim una mica la potència aquesta de molts equips quirúrgics, magnífics hospitals, magnífics professionals, i que fan que cada vegada doncs, també estiguem trencant límits. O sigui, cada vegada trasplantem gent més gran, amb millors resultats. Hi ha persones que ja van pel quart ronyó, pel cinquè ronyó, persones que tota la vida han tingut suficiència renal. Per tant, afortunadament, el nivell científic i professional també va millorant i ens permet cada dia anar trencant aquest sostre. Dir, bueno, cada any anem pujant. Dir, bueno, doncs, els resultats són bons perquè ens correspon, els hem d'avaluar i ho publiquem. Doncs bé, jo crec que hem d'estar molt contents i satisfets de tenir tot aquest entorn professional que fa que puguem trecar xifres cada any.
Exacte. I per tipus d'òrgan, quins són els trasplantaments més comuns?
Bé, sempre, això aquí a tot arreu, pràcticament dues terceres parts dels trasplantaments són el trasplantament de ronyó. És el més freqüent, el més habitual. I si mireu les xifres, doncs aquest any hem fet més de 900. Aviat arribarem als...
Gairebé 1.000, sí, sí.
Arribarem als 1.000, sí. I els altres, doncs, ja són xifres, ja una més petita, 226 de fetge, 56 de cor, 102 de pulmó i 33 de pàncreas. Però sempre l'escenari és aquest, eh? La insuficiència renal és molt freqüent, hi ha moltes persones amb diàlisi, i amb les societats avançades aquesta és una malaltia, és una problemàtica que va creixent vinculada a l'envelliment. I, per tant, seguirem tenint un nombre molt alt de persones amb insuficiència renal i, per tant, el trasplantament renal seguirà sent el més important.
I si parlem d'hospitals, aquí a Barcelona, doncs també són exemple, no?, tant l'Hospital Clínic i Bellvitge com també, per exemple, Vall d'Hebron, que és l'hospital que més intervencions ha fet també a nivell de Catalunya. Podem estar orgullosos dels hospitals que tenim a prop i que serveixen d'exemple, no?, també fora.
Sí, sí. El Vall d'Hebron també, perquè avui ja disposem de les dades de tot l'Estat. Vall d'Hebron, a més, és l'hospital de l'Estat espanyol que ha fet més trasplantaments amb el seu conjunt, perquè té els trasplantaments pediàtrics i els adults. Però l'únic que no els podem comparar, perquè no tots els hospitals tenen els mateixos programes. O un té cor i fetge i ronyó, però no té el cor infantil. Sí. Els programes no són iguals a tot arreu i, per tant, no... Però no els hem de comparar, o sigui, l'objectiu no és qui guanya, sinó l'objectiu és haver pogut solucionar el problema i,
exacte,
en molts casos, la possibilitat de seguir vivint el nombre més gran de persones possible. O sigui, això hem de sempre intentar posar de manifest, perquè... I amb què ens interessa? Doncs que la llista, no tant el número de persones, sinó que les persones que estan en llista s'esperin poc. Aquest és l'èxit, no? Que amb els òrgans vitals, doncs aquesta gent, pràcticament l'espera sigui tècnica, perquè tenim 40-50 persones en llista que fa que en un parell de mesos puguin estar transplantats. Aquest és el gran èxit.
Així és, totalment d'acord. Clar, si parlem... Fins ara parlàvem d'adults, i ara també doncs parlem d'infants, no? De nens, de menors d'edat... I aquest any, el 2023, ha estat la segona xifra més alta per darrere del 2022. El 2022 es van fer 61 trasplantaments i el 2023, 59. En els infants funciona pràcticament igual que els adults. Els òrgans més comuns són, per exemple, el ronyó, en aquest cas, o el fetge. I quines diferències hi ha en comparació a la població adulta, diguem?
Bueno, la diferència més gran és precisament és que no hi ha aquesta majoria del trasplantament renal. En el nostre cas fem més trasplantaments hepàtics de fetge que de ronyó. O sigui, aquest any finalment hem fet rècord de trasplantaments hepàtics infantils, hem fet 25 i se n'han fet 12 de cor. Això obeeix molt a les malalties congènites, nens que neixen amb una determinada malaltia que fa doncs, aquell òrgan fracassi, i són més habituals, diguem-ne, les de fetge que les de ronyó, en termes generals. I per això la diferència més gran és aquesta. I l'altra cosa és que des d'un punt de vista clínic i assistencial, si tota la feina als hospitals, però jo diria que pràcticament no s'assemblen en res. El nen és un altre escenari, és un altre tipus d'especialització, un altre tipus de cures. Els nens també a l'hora de la recuperació, les recuperacions dels nens són extraordinàries. Els nens es recuperen molt de pressa i molt bé, afortunadament. Però també els nens ens preocupen molt perquè tenim pocs nens a la llista d'espera, però no tenim donacions infantils.
Yeah.
Això és una bona notícia, perquè no es moren nens, és una magnífica notícia, però clar, si no tenim donants, tampoc els pocs que tenim a la llista no es poden trasplantar, i a vegades tenim nens amb urgència zero, que es diu amb urgència 1, que està en situació crítica i que no els hi arriba l'òrgan. I, per tant, és realment el que ens fa patir més. perquè hi ha molt poques donacions infantils i els pocs nens que tenim esperant doncs ho tenen francament difícil. És potser el que preocupa més de tot el món de la donació i del fundament.
I com veieu el futur? Creieu que aquesta xifra rècord anirà amb els anys també superant-se, que cada cop som més solidaris, potser, o m'estic equivocant?
No, som solidaris.
Som solidaris.
Afortunadament la donació va pujant i els hospitals van renovant els equips i cada vegada ho fan més bé. O sigui, jo crec que seguirem tenint, afortunadament, en el nostre entorn, Catalunya i l'Estat, doncs, un nivell de donació molt bo. Si hi ha bona donació, seguirem trasplantant.
Molt.
Ara bé, a Catalunya estem ja amb unes xifres molt altes, pel que fa a la població que som. Vull dir que nosaltres no pensàvem que després de les dades de l'any passat i del 19, que aquest any pugéssim inclús allò en 3,5. Ja creiem que igualant l'any passat ja era un èxit extraordinari. Bé, al final s'han superat, però bé, jo crec que podrem anar creixent molt vinculats amb això, que es mantingui un bon nivell de donació i també, per altra banda, que cada any es posen en marxa noves tècniques que fan que alguns òrgans que ara són dubtosos, doncs amb unes màquines de perfusió els pots d'alguna manera millorar.
Exacte.
I òrgans que ara d'alguna manera descartaries per dubtosos, doncs pots validar que són bons i al final pots plantar-se, eh? Per tant, bueno, també hi haurà canvis, diguem-ne, científics i tècnics que ens poden ajudar.
La tecnologia que ajuda en aquest cas també a tot el món sanitari i que doncs, ens dona avenços per anar cada cop millorant i tenint noves tècniques millors. Esperem i que així sigui, doncs, que sigui positiu, no, els anys que venen en aquest aspecte, que continuem sent solidaris i que continuem doncs, explicant bones notícies, com en aquest cas de que Catalunya el 2023 va tenir el nou màxim número de transplantaments i que és una xifra, doncs, en aquest cas, positiva pel que fa a la generositat de tota la gent que doncs, participen en aquest aspecte. Moltíssimes gràcies, Jaume Tort, director de l'Organització Catalana de Transplantaments, per parlar amb nosaltres i per explicar-nos aquestes xifres i aquests nous mètodes que també de cara al futur tindrem i ens ajudaran. Merci.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Sempre. Bon dia.
I ara volem parlar d'una història personal, en aquest cas d'una història de viatges, podem dir. En parlem amb la Lia, que és una noia gironina que porta un any i mig vivint a Islàndia. Amb ella volem parlar de com és la vida allà, què és el que la va portar a anar-se'n tan lluny i si té intenció o no de tornar-hi. Lia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, per què vas marxar a Islàndia?
Doncs mira, perquè era un país que ens agradava molt. Ja hi havíem anat diverses vegades com a turistes, tant a l'hivern com a l'estiu, i cada cop que hi anàvem ens entraven més ganes de tornar-hi. Al final vam dir, doncs mira, ja ens traslladem a viure allà.
Per què? Amb qui vas anar?
Doncs amb el meu marit i amb la nostra nena de 2 anys i mig.
Suposo que una mica complicat el fet d'anar tan lluny amb una criatura tan petita, el fet de canviar doncs, horaris, rutines, o us veu adaptar ràpidament?
Doncs la veritat és que t'adaptes molt ràpidament perquè bueno, la conciliació familiar a Islàndia és molt bona, els horaris de feina i tot en general està molt pensat doncs, per les famílies, per tenir nens, allà la gent té fills doncs, de molt joves ja, i no va ser una dificultat, al contrari, va ser un canvi cap a millor.
Un canvi d'aires, no?, el que volíeu fer.
Sí, mira, viure una aventura i a veure fins quan ens estem aquí.
I teniu pensat tornar en un futur pròxim o voleu viure ja una temporada llarga encara?
Doncs la veritat és que no ho sabem. No tenim cap idea de moment, ens deixarem portar una mica, però sí que sabem que en algun moment tornarem. Però també volem que la nostra filla pugui tenir una mica d'arrels catalanes.
I clar, ara m'explicaves aquesta conciliació, aquesta facilitat, no potser a Islàndia, pel que fa als pares i criatures. Clar, com és la vida allà? Estem parlant d'Islàndia, clar, no parlem d'un país que estigui aquí al costat nostre, sinó parlem d'algú molt més enllà, no? Com és allà el dia a dia i què és el que més us va costar?
Doncs la veritat és que sí que és bastant diferent, tot i que sigui un país europeu, bueno, dins de l'espai d'Europa, és una cultura molt diferent, tenen una mentalitat bastant tancada, tot i que són molt educats i tot és com molt fàcil, no? La seguretat, la feina, tot en general és molt fàcil allà. Sí que són bastant tancats en quant a relacions socials i això ens ha costat una mica, perquè aquí estem acostumats, doncs, bueno, no sé, som molt més oberts en aquest sentit, fer amics és molt fàcil, no? Tot, sempre la vida es fa molt a fora, a les terrasses, a prendre alguna cosa, allà no, allà es fa molt vida a casa, cadascú a casa seva, tot ja està molt tancat a la tarda cap a les 5 o així, ja tot tanca, és, bueno, un altre estil de vida, i això sí que ens ha costat una mica.
Una mica més avorrit, no pot ser?
Sí, exacte. Comparant amb la vida que es porta aquí, podria dir que és més avorrit en aquest sentit. Llavors, tens accés a altres coses i altres coses positives, diguéssim, no? Però en aquest sentit sí que és més avorrit. Socialment és més avorrit.
I el fred, què tal el porteu?
Pues la veritat és que bé. La veritat és que no ens molesta, no fa molt, molt fred. És més que res el mal temps, que això sí ens molesta bastant, i la foscor a l'hivern. Però llavors veiem quan esteu aquí a l'estiu a 40 graus i d'allà doncs estem fresquets i bé.
Exacte, també veieu la part positiva en aquest aspecte.
Sí, exacte.
Parlaves d'aquesta foscor a l'hivern, clar, a quina hora es fa la nit?
Sí, doncs ara que és com el pic, no?, que ara serà el solstici d'hivern, doncs el sol surt cap a les 11:30 i es pon a les 3:30.
Déu-n'hi-do.
Molt poquetes hores, i a part el sol es queda a l'horitzó, no puja molt a l'aire ni escalfa, és com una llum molt suau, i això sí que es nota bastant.
Això complicat, pels que vivim aquí a Catalunya, a Espanya, no veure el sol ens deprimeix, si un dia plou i ja ens deprimeix una mica, imagina't, amb una temporada llarga, un període d'hivern com els que viviu allà, doncs també bastant depriment, bastant complicat en aquest aspecte, sí, sí.
Sí, la veritat és que sí. Bueno, ens aprenem vitamina D i fem coses per intentar estar a l'àrea lliure el màxim temps que podem durant les hores de llum i ja està, i després cap a casa.
Clar. I a què us dediqueu?
Doncs el meu company és dentista i jo sóc fotògrafa.
Ideal pels paisatges que teniu allà, no imagino?
Sí, clar, exacte. És com pels fotògrafs, com jo, és el paradís.
Perfecte, exacte.
Sí.
I tant que sí. I porteu a la... No sé si m'has dit que és una nena o un nen, el vostre fill?
Sí, una nena.
Una nena. Sí. La porteu a l'escola i tot igual, no?
Sí, sí, sí. La portem a l'escola. Ella fa ja doncs, un any que va començar. Aquí no comencen tan aviat a la llar d'infants com a Catalunya, perquè les baixes de maternitat són més llargues i en aquest sentit ja, doncs, com deia, la conciliació familiar és molt, molt positiva. Però fa un any ja que hi va i ella doncs, ja parla islandès i s'ha adaptat molt bé. I sí.
Són esponges els nens.
Sí, sí.
Ho aprenen tot molt, molt fàcilment. Vosaltres també o no?
Nosaltres estem aprenent, però com per la nostra feina no necessitem... Jo treballo sobretot amb gent de fora, d'Islàndia, per tant no el necessito, no m'estic aprenent tant, però sí que a poc vaig fent... Però clar, ja es passa 6 hores al dia a l'escola, llavors és una immersió lingüística total, no? Llavors clar. Doncs ja l'ha pres molt ràpid.
Clar. I el fet de... No sé si m'ho he explicat, el fet de per què Islàndia i per què no un altre lloc?
Doncs mira, bàsicament perquè vam anar un any de viatge, ens va agradar molt, vam tornar el següent any i vam seguir tornant, vam decidir viure-hi. No, per cap motiu concret. També hem viatjat a Noruega i altres països nòrdics, però no sé, jo crec que pels paisatges i per com és la gent. Hi ha molt poca gent, és un país que hi viu molt poca gent. Aleshores ens agrada molt aquesta sensació de més de solitud, d'estar en contacte amb la natura molt salvatge, no? És una mica aquesta
tranquil·litat que a vegades anem buscant i que per aquí a prop a vegades és difícil de trobar-la.
Sí, sí, exacte.
Doncs, Lia, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquesta història, que sempre ens preguntem, no?, què és el que porta una família a marxar fora, i en aquest cas tan lluny com és a Islàndia, i adaptar-se a aquesta altra vida, perquè al final és una altra vida completament diferent. Veurem també, estarem pendents a veure quan torneu i com és aquesta tornada. I que vagi molt bé a fotografiar Islàndia per tot arreu i amb tots aquells paisatges preciosos que teniu. Tant de bo poguessin venir i fer una escapada a Islàndia.
Quan vulgueu, ja esteu convidats.
Gràcies, Lia, que vagi molt bé.
I a vosaltres.
I parlem ara i ens fem una pregunta perquè, clar, què és per vosaltres tenir èxit? Segurament, potser no, però segurament us haureu fet alguna vegada aquesta pregunta sobre què és l'èxit. I per moltes persones, doncs, l'èxit són coses ben diferents, no? Pot ser que per una persona siguin coses tan bàsiques com estar tranquil en el dia a dia i per altres persones, en canvi, sigui alguna cosa de més valor, més ostentós, no podem dir de diners, coses materials. Tot això depèn de la persona, de la personalitat en si que tingui cadascú. I avui volem parlar realment de què és aquest èxit, perquè, clar, realment, la paraula èxit, què és el que abarca? Doncs sobre el tema parlem amb el professor de Filosofia de la Universitat de Girona, el David Pineda. David, molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Clar, parlem de l'èxit, però realment ningú ens ha dit i ningú sap què és l'èxit en si, no?, per si sol.
Sí, saps què passa? Que sovint fem servir les paraules amb un significat que està relacionat, però no és exactament el mateix. I amb la paraula èxit passa el mateix. Si ens hi parem a pensar, no sempre, quan parlem d'èxit, ens referim exactament al mateix. Jo diria que hi ha dos tipus d'èxit, o dues maneres, diguem, dos significats que li donem a la paraula èxit, que són diferents i que convé diferenciar. Hi ha el que podríem dir l'èxit individual, que el podríem definir simplement com assolir una fita personal. És a dir, quan un es fixa un objectiu i l'assoleix. Això és un èxit. Un èxit des d'un punt de vista individual. Naturalment, cadascú, a veure, aquestes fites o aquests objectius poden ser més o menys ambiciosos, això ja depèn de cada persona, però quan parlem d'èxit en aquest sentit individual, el que volem dir és això, una persona ha tingut èxit o jo mateix puc pensar que he tingut èxit en alguna cosa que he volgut emprendre i me n'he sortit, senzillament és això. Ara, també moltes vegades parlem d'èxit en un sentit social, que és que té a veure ja amb el reconeixement dels altres. Quan diem, per exemple, que un escriptor té èxit, el que volem dir és que ha vet molts llibres. O que una pel·lícula ha estat un èxit, el que volem dir és que l'han vist molta gent i que ha estat, en fi, que molta gent doncs ha volgut veure la pel·lícula, etc. No? Doncs això mateix passa amb un cantant, amb un fill, etcètera, no? És a dir, l'èxit des del punt de vista social té a veure amb això, té a veure amb el reconeixement dels altres. També abans tu parlaves de fer diners, bueno, fer diners, diguem, també té a veure amb aquest èxit social, perquè al final el fer diners es pot veure com una manera, com quelcom que normalment implica també un reconeixement dels altres. Per tant, aquesta dimensió més social, que vol dir que ens referim a l'èxit en el sentit de dur a terme quelcom que mereix l'aprovació, diguem-ne, dels altres, de les persones que ens envolten, i per tant sol comportar moltes vegades en aquesta societat que vivim de consum, sol comportar diners, i sol comportar fama, també. Mm-hmm. Sol comportar ser una persona coneguda, ser una persona cèlebre. Però són molt diferents, i sobretot perquè l'èxit social realment no el controlem. No el podem controlar perquè depèn depèn dels altres. I llavors, per això és molt important distingir les dues coses. Una cosa és l'èxit a nivell individual, que és doncs, fixar-se uns objectius, unes fites, i anar-les assolint. Això és tenir èxit. I una altra és, quan parlem d'èxit, i ens referim aquest, allò que fem doncs, sigui reconegut pels altres i, per tant, doncs ens comporti, pot ser diners o pot ser també clarament fama i celebritat.
Mm-hmm. I en quin moment aquest èxit deixa de ser un èxit? Té aquests riscos de passar a ser alguna cosa negativa?
Sí, perquè jo diria, sobretot, amb l'èxit social, és clar, s'ha de tenir en compte que és molt voluble, perquè, insisteixo, depèn molt del reconeixement dels altres. I va i ve. És a dir, és moltes vegades un escriptor o un cantant pot tenir èxit temporalment, però després deixar de tenir-lo perquè, pel que sigui, el seu estil, doncs mira, la gent ja se n'ha saturat i prefereix un altre. El mateix passa amb la moda, en general. És a dir, aquest tipus d'èxit social va i ve. Això, de vegades, les persones que tenen aquest èxit social els costa molt d'assumir, perquè quan deixen de tenir-lo, no? Perquè, és clar, això llavors, diguéssim, que suposa un xoc per la persona, no? Però és que realment, de la mateixa manera que va, pot venir, saps?
Uh-huh.
I, a més, és impredictible. Això que diuen, la forma de l'èxit, en aquest sentit social, realment no existeix. No? Potser sempre s'expliquen els grans productors de Hollywood que ja haguessin pogut tenir la forma de l'èxit, que moltes vegades poden destinar molts diners a produir una pel·lícula que consideren que tenen tots els ingredients dels èxits, doncs perquè hi apareixen els actors o les actrius que en aquell moment són més ben valorats, pel tipus d'història que s'explica, fins i tot per la música, és a dir, posen tots els ingredients com si fos una recepta de cuina, i després resulta que aquella pel·lícula és un fracàs. I, en canvi, una altra pel·lícula que s'ha fet en 4/4 i que ni els que l'han fet no pensaven que tindria, en fi, que l'haurien quadrat, però resulta que aquella és un èxit esclatat, no? I molta gent la va veure i funciona la corella i tothom va veure aquella pel·lícula que en principi estava destinada a ser una pel·lícula que passés una mica, diguem, desapercebuda. Però això vull dir que, esclar, l'èxit social és voluble, va i ve. Avui el tens, demà no el tens, i no perquè la persona hagi canviat, és un escriptor, un cantant, pot deixar de tenir èxit, no perquè el que estigui escrivint o el que canti sigui menys bo, simplement perquè el gust de la gent canvia.
Exacte, sí, sí.
És una qüestió externa a la persona. Pot ser perfectament degut a això. És voluble i no es pot produir, no es pot predir. Per tant, el que jo crec que és important és que entenguem que no és una bona idea vincular el nostre èxit individual a l'èxit social. Què vull dir amb això? Vull dir, no és una bona idea fixar-se com a objectiu o com a fita a la vida tenir èxit social. Per què? Perquè això és quelcom que no controles, que és voluble, que no pots pronosticar de cap manera, que escapa totalment al teu control, i per tant, clar, si vincules el teu èxit, la teva satisfacció, la teva felicitat a assolir aquest tipus d'èxit social, diguem que conté molts números de frustrar-se, no? De viure en la frustració.
Exacte.
Per tant, això sí, a mi em sembla important. Hem d'entendre que l'èxit social, que evidentment la gent que el tenen, doncs benvingut sigui, però és fantàstic, però, insisteixo, és voluble i no escapa totalment al nostre control i, per tant, no ens hauríem de plantejar en realitat dins de les fites o els objectius que ens podem plantejar a la vida, que ens els hem de plantejar, perquè això és el que ordena una mica la vida, li dona un sentit a cada persona. No és una bona idea dir, no, jo el que vull, el que m'he proposat és tenir èxit social. No, perquè, insisteixo, això està massa lluny del nostre control, del control de cada persona, depèn sobretot dels altres, i és massa voluble.
Mm-hmm. Abans comentaves aquest èxit de Hollywood, no?, d'aquestes pel·lícules, i són moltes, per exemple, les preguntes que es fan a tots aquests artistes, actors, actrius, sobre quin és el secret de l'èxit. I les respostes són variades, no? Normalment alguns diuen unes coses, alguns diuen unes altres, però realment mai se sap la fórmula, no?, per tenir èxit. En aquest cas, clar, es refereixen a l'èxit social i parlem doncs, dels gustos de la gent, però realment no hi ha un secret, no?, per tenir èxit.
No, és el que deia. Jo diria més enllà. No és que no sapiguem la fórmula d'èxit, és que no existeix, segurament. És que, entens, és un... No es pot, perquè si existís, t'asseguro jo que, en fi, aquestes grans corporacions que estan al darrere, per exemple, Hollywood, no? Que hem parlat de Hollywood, hem parlat d'una gran indústria, però podríem parlar de tantes altres, eh?
Sí, sí, sí.
També la indústria de la moda i tantes altres, eh? I molts, escolta, posant-hi i abocant-hi molts diners i moltes vegades s'hi han enganxat els dits. I mateixos ho han reconegut, no? Ostres, ens pensàvem que això seria un èxit extraordinari i li hem abocat una quantitat de diners extraordinària i en canvi no ho ha estat, no? No existeix. No existeix perquè, insisteixo, és que depèn totalment de la recepció dels altres, de qüestions que tenen a veure amb el boca d'orella, i són qüestions tan contingents que de vegades voler repetir igual no t'assegura aquest èxit, perquè ja és un altre moment i per tant, doncs, en fi, els gustos poden haver canviat.
Depèn de molts factors.
Hi ha un element d'atzar, jo diria, en aquest tipus d'èxit molt important, i per això és el que deia, és a dir, per portar una vida raonablement feliç, raonablement, i satisfactòria, insisteixo, l'èxit a nivell individual no l'hauríem de vincular a aquest èxit social perquè és això, perquè no hi ha una fórmula. Si existís, t'asseguro que hi hauria gent que ja l'aplicaria.
Exacte.
I no és el cas.
Sí, sí. I clar, en quin moment... Clar, suposo que és positiu, no? Com abans dèiem, posar-se reptes, posar-se objectius per poder aconseguir-los, no? Però clar, l'èxit personal també arriba un moment que pot ocasionar frustració, no? Si una persona diu, per mi l'èxit seria aconseguir, jo què sé, treballar a tal lloc i aconseguir tenir una posició tal, X, no? Això al final és un èxit personal, però també depèn de molts factors i de molts tercers. Aquí també pot sortir aquesta frustració i aquesta sort que no només depèn de tu.
Sí, tens raó. És a dir, a veure, que he dit que els dos sentits d'èxit estan relacionats i tens tota la raó que l'èxit individual, l'assolir una fita individual, requereixes... no està totalment al teu abast, és a dir, requereixes una mica que el món col·labori una miqueta. Això és cert. El que passa és que no és tan atzarós o està tan fora del nostre control com el cas de l'èxit social. Diguem una mica la clau de tot plegat, i no gens fàcil, és saber-se posar fites. És a dir, has de buscar fites que, d'una banda, et motivin, però d'una altra banda siguin assolibles. Clar, si un es posa una fita que realment és gairebé impossible que la pugui assolir, tens la frustració garantida. D'altra banda, posar-se fites molt i molt, molt, molt i molt modestes per por, diguéssim, a no assolir-les, dir, jo posaré una fita molt senzilla, això tampoc és un passaport a la felicitat, això també genera la frustració, que és la inversa, de dir, sí, he assolit el que volia, però, esclar, en realitat no el que volia, sinó que simplement m'he posat unes fites molt i molt modestes perquè no confio massa en les meves capacitats. Per tant, al final és trobar un equilibri. Has d'anar-te posant fites que siguin relativament ambicioses, però al mateix temps i et motivin, i realment tu, diguéssim, en cas d'assolir-les, doncs realment et faci sentir especialment bé, però, ja dic, han de ser relativament ambicioses, però al mateix temps assolibles. I tens tota la raó que sempre depenem una mica. És a dir, no tenim mai el total i absolut control de l'assoliment de la fita, encara que sigui fins i tot una fita modesta.
Exacte.
No ho sé. Escolta, vull anar a la fleca perquè necessito... o fer una gestió de la feina que ha de ser fer bé, i ja tinc assumit que la faré, resulta que arribo de feina i no funciona espatllant l'ordinador, per exemple. No? És a dir, això
sí,
és un exemple molt trivial, però dic que de vegades, com tu dius molt bé, és cert que també l'èxit individual depèn dels, ja no només dels altres, sinó també una mica del món, de que les circumstàncies del món ens acompanyin. però no tant, diguem, és una qüestió de grau, però és important, no tant com en el cas de l'èxit social.
Mm-hmm, exacte. I ja per acabar, David, què és l'èxit per tu?
Bueno, l'èxit és això, és jo crec, jo l'entenc més en el sentit individual, És mm-hmm. a dir, quan un es proposa unes fites i les va assolint. En el ben entès del que dèiem, han de ser fites que t'il·lusionin, que tu els donis un valor, és a dir, diguis, home, és important, em sembla important, em sembla valuós assolir això, també entenc el que t'has dit al final, que em sembla molt important, i ser conscient també que en el fons l'assoliment de fites personals té una part molt important de responsabilitat de la persona, i per tant és just i correcte que la persona se senti satisfeta quan les assoleix, però també hi ha un component extern, hi ha un punt de sort, diguéssim, que el món ha de col·laborar una mica, i també és important ser conscient d'això, perquè de vegades això també ens ajuda una mica a valorar els altres. Potser altres no han tingut el mateix èxit que tenim nosaltres, per exemple, parlem de l'èxit professional, no? De fites relacionades amb la feina, i convé analitzar-lo, perquè potser de vegades hi ha persones que no han assolit aquestes fites perquè no han tingut aquest puntet de sort, o el món no ha acompanyat tan bé, no? Diguem, les circumstàncies no els han estat tan favorables. Doncs això també és important, quan nosaltres assolim èxit, ser conscients que
compte.
hi ha també un component, no?, de que, diguéssim, a més del teu esforç, la teva capacitat, les teves habilitats, la teva dedicació, que això és molt important, però que també hi ha un component d'això que no controlem, que depèn una mica de que les circumstàncies ens siguin més o menys favorables, i per tant, a l'hora de jutjar els altres, sobretot jutjar els que potser no han tingut tant èxit, hem de ser conscients d'això, perquè de vegades la gent no és que no tingui èxit per falta de dedicació o falta d'esforç, sinó simplement perquè potser en el seu cas les circumstàncies no han estat favorables.
Això mateix, sí, tota la raó, David. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per inspirar-nos una miqueta amb aquest èxit i amb aquesta conversa que hem pogut tenir. Així que a partir d'ara tots pensarem una mica més sobre què és l'èxit, si en tenim o si no, i quin és també l'èxit que volem aconseguir, si és el cas que tenim objectius d'ara en endavant. David Pineda, professor de Filosofia de la Universitat de Girona, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres i salut i èxit.
Això mateix, gràcies. I fins aquí l'actualitat de la setmana, que acabeu de passar un molt bon diumenge, i nosaltres, com sempre, tornem el proper dissabte a la mateixa hora, el dissabte aquí, a les 6 del matí. Gràcies per la confiança i per escoltar-nos.
Amb Marc Puerto, el matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.